Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
És divendres 21 de juny, festa de Sant Lluís Gonzaga. Sobre aquesta enquesta que acabem d'explicar, hem de dir que quan veiem uns resultats així tan sorprenents, sempre pensem una cosa que és clara, que les enquestes no voten. Els qui voten són els electors el dia de la cita amb les urnes. Aquest sorpasso, però, aquest canvi de tendència, un tomb electoral que marca la tendència ja de dos sondejos, ha de fer reflexionar molts dirigents polítics de casa nostra. Per exemple, serà difícil que Esquerra gestioni aquestes bones perspectives donant suport al govern sense formar-ne part durant tota la legislatura. I també, certament, ho té molt complicat Convergència i Unió per reaccionar. Si frena o retarda el procés sobiranista, per exemple, com li demanen alguns sectors, el fracàs electoral podria ser encara més gran. Però hi ha dubtes sobre això. Tampoc està clar si tirar pel dret amb la consulta l'any vinent pot ser beneficiós per a la Federació Nacionalista amb Esquerra tan en alça. En qualsevol cas, és difícil saber què és el millor, però des d'aquí fem una crida als partits polítics a treballar pels ciutadans i no tant per les perspectives electorals. El panorama és difícil en general per una classe política en la qual cada cop confien menys els mateixos ciutadans. Situació, certament, de malaltia des del punt de vista polític, i un cop fet el diagnòstic cal fer un tractament a fons, pensant sobretot en el bé comú, precisament, dels ciutadans. Passen ja gairebé 2 minuts de les 8. Salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el Gerard Carrión i el Gerard Campos a la redacció, el Ferran Capdevila i el David García a la producció i el Xavi Aguilar i el Toni Huguet al control tècnic. En el dia en què el Papa Francesc compleix 100 dies a la Seu de Pere, comencem resumint l'actualitat de les últimes hores. Com dèiem ara mateix, Esquerra Republicana guanyaria les eleccions al Parlament, segons l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió. Els republicans se situarien 3 o 4 escons per sobre de Convergència i Unió, que passaria a ser la segona força a la cambra catalana, amb una tendència que ja va apuntar ara fa uns dies una altra enquesta.
Esquerra Republicana obtindria entre 38 i 39 escons, un resultat que gairebé doblaria els escons obtinguts en les eleccions del mes de novembre passat. CiU amb 35-37 escons es quedaria, com a molt, 2 escons per sota dels republicans, molt lluny dels 50 aconseguits ara fa 7 mesos. Qui també baixa són el PSC i el Partit Popular, aquest darrer invertint la tendència dels últims comicis. Els socialistes passarien dels 20 escons obtinguts al novembre a només 16. El Partit Popular, de la seva banda, passaria de 19 a 13-14. Iniciativa mantindria els resultats, mentre que Ciutadans continuaria augmentant la seva presència a la cambra catalana amb 12 escons, 3 més dels obtinguts en els últims comicis. Una presència que també augmentaria la CUP, que doblaria els resultats de les últimes eleccions al Parlament, passant de 3 a 6 diputats.
El director del CEO, Jordi Argelaguet, ha recordat que l'anterior sondeig apuntava que Esquerra superava Convergència i Unió en intenció directa de vot, però no pas en escons, cosa que ara sí que passaria. Concretament ha dit que hi ha elements per pensar que ja es poden donar per bones aquestes dinàmiques que ja s'intuïen des de fa 5 mesos.
De fet, Esquerra és el partit amb més vot fidel, un 87,3% dels que van votar la formació a les eleccions del novembre, ara ho tornarien a fer. Els segueixen amb fidelitat la CUP, Ciutadans, Iniciativa, el PSC, Convergència i Unió i, finalment, el Partit Popular. Pel que fa al trasvasament de vots, gairebé un 20% dels votants del PP optarien ara per Ciutadans. Mentrestant, un 14% dels electors de CiU anirien cap a Esquerra Republicana.
I completem la informació sobre aquesta perspectiva electoral explicant-vos que, segons la mateixa enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió, si la consulta sobre la independència de Catalunya es fes ara, hi votarien a favor un 55,6% dels catalans, mentre que un 23,4% ho farien en contra. Un 15,3% dels ciutadans s'abstindria o bé no aniria a votar i només un 5,1% no es pronuncia sobre aquesta qüestió. Canviant de tema, el Consell de Ministres del Govern espanyol té previst aprovar avui l'informe que ha de servir de base per a la reforma de les administracions públiques. El Govern espanyol planteja suprimir organismes que considera duplicats amb les comunitats autònomes. L'informe conté més de 200 mesures proposades per la comissió que ha treballat en la seva redacció.
A Catalunya això podria afectar el síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, també el Centre d'Estudis d'Opinió o el Servei Meteorològic. La reforma també preveu que un únic portal d'internet centralitzi les informacions de totes les administracions i permeti també fer els tràmits i serveis més rellevants, des de consultar, per exemple, les multes de trànsit, demanar hora per renovar el DNI o consultar les ofertes de lloc de feina públics. La Generalitat ja hi ha reaccionat i recorda al govern espanyol que també pot suprimir les delegacions de ministres dels àmbits en què no hi té competències.
Altres notícies de casa nostra. Continua oberta la investigació judicial sobre la conversa del restaurant La Camarga de Barcelona entre la presidenta del PP català i l'excompanya de Jordi Pujol Ferrusola.
Tot i l'acord amb les dues dones gravades per evitar el judici, la investigació podria continuar d'ofici perquè es poden haver perjudicat interessos generals. Si continués, seria pel caràcter públic de la condició de senadora de la presidenta del Partit Popular de Catalunya. Tot i que tant Sánchez Camacho com Maria Victòria Álvarez han renunciat a la via judicial en virtut de l'acord, el cas és que Método 3, l'agència de detectius al centre de la polèmica, ha negat haver fet mai cap gravació il·legal a La Camarga. A més, només ha assumit la culpa de no haver custodiat prou bé la informació. L'acord amb la presidenta del Partit Popular de Catalunya i Álvarez, criticat per la majoria de partits, permet que no pugui sortir a la llum aquesta gravació.
La Vall d'Aran necessitarà 4 milions d'euros només per recuperar del tot la carretera C-28 que uneix Viella amb Baqueira i el port de la Bonaigua, una via afectada per les inundacions derivades aquests dies de les pluges i la crescuda dels rius.
Encara falta avaluar, volíem dir, els danys de la resta de carreteres i camins, a més de cases, comerços i sector turístic. Així ho ha dit el síndic d'Aran, Carlos Barrera, en una roda de premsa abans de reunir-se amb la vicepresidenta del govern, Joana Ortega, que s'ha mostrat impressionada per les destrosses al voltant de la Garona i també la carretera que ha revisat in situ. Els alcaldes demanen ajudes urgents i els hotelers que es tregui la taxa turística almenys 2 anys. A més, molts ciutadans consideren també que caldria declarar zona catastròfica perquè, si no, amb la crisi, poden trigar molts anys a cobrar els diners que necessiten. Joana Ortega ha felicitat els aranesos per la solidaritat que han mostrat davant de la situació d'emergència arran d'aquestes inundacions i alhora també ha subratllat que la seva prudència ha permès que l'episodi s'hagi pogut superar sense morts ni ferits.
La Generalitat ja ha tancat una primera llista de participants en el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, en la qual hi ha 34 entitats amb cambres de comerç, sindicats, patronals i organitzacions diverses. En la llista confirmada apareixen els principals sindicats catalans, Comissions Obreres, la UGT, Unió de Pagesos i la USOC, les patronals Foment del Treball i PIMEC i també el Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya.
La llista la completen l'Associació de Municipis per la Independència, també l'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana i la Plataforma per la Llengua, a més també d'entitats de l'àmbit educatiu i cultural, com per exemple el Consell Escolar de Catalunya, l'Institut d'Estudis Catalans i el Consell Nacional de la Cultura i les Arts. En l'esfera social destaca la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya, també la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya, la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya i el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.
L'Associació Professional d'Experts Immobiliaris, que reuneix més d'un miler d'empreses del sector a Espanya, ha alertat que els habitatges a Catalunya tributen fins a un 40% per sobre del seu preu de venda actual en impostos com el de transmissions. Això passa perquè, a causa de la crisi, el preu de mercat dels habitatges ha caigut en picat, mentre que els valors cadastrals fixats en les administracions públiques es mantenen en molts llocs amb valoracions corresponents a abans de la crisi o abans del boom immobiliari.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest matí de divendres. La presó incondicional per a Miguel Blesa ha durat exactament 15 dies. El 5 de juny, recordem-ho, va ser quan el jutge Elpidio José Silva acordava enviar-lo a la presó per haver comès diversos fets delictius, presumptament en la compra del City National Bank de Florida. Ahir dijous ja va sortir Blesa, com dèiem, de la presó.
A la sortida del centre penitenciari, l'expresident de Caja Madrid va dir que no es penedeix de res perquè ha estat acusat, segons ell, injustament de dos delictes i que l'únic que desitja és que la seva causa s'aclareixi amb un jutge imparcial. Blesa no sap encara si emprendrà algun tipus d'acció legal pels 15 dies que va estar a la presó. El dia 5 de juny passat, Blesa es va convertir en el primer banquer que anava a la presó. L'expresident de Caja Madrid havia dormit una nit a Soto del Real el 16 de maig passat pel mateix cas, però en va sortir al cap de 24 hores gràcies a la fiança de 2,5 milions d'euros que va dipositar. Aquesta vegada, però, no hi va haver fiança. Segons el Tribunal de l'Audiència Provincial, la reobertura del cas ha vulnerat el dret a la defensa, no hi ha noves proves i retreu que des del principi el jutge actués bo i sabent que no tenia acreditat l'únic fet denunciat.
Us expliquem també en plana política que el president Mariano Rajoy i el líder de l'oposició, Alfredo Pérez Rubalcaba, van escenificar ahir el pacte per al Consell Europeu de la setmana vinent amb una posició comuna. La reunió, celebrada al Palau de la Moncloa, va ser la tercera que mantenen Rajoy i Rubalcaba de manera pública, tot i que els darrers mesos han tingut altres trobades que no s'han fet públiques.
La cita va servir per escenificar l'acord que tots dos van tancar dimecres passat abans de la cimera europea. Aquest pacte té com eixos bàsics accelerar al màxim possible el Pla d'Ocupació Juvenil Europeu, també facilitar el crèdit a les petites i mitjanes empreses a través del Banc Europeu d'Inversions, estimular inversions en fons europeus, avançar la unió bancària i fer passos en l'arquitectura del mercat interior europeu. En la roda de premsa posterior, Rajoy va subratllar que amb aquest acord hi guanya Espanya i també hi guanya el conjunt de ciutadans de l'Estat perquè ofereix més fiabilitat, més crèdit i més confiança en el país. El president de l'executiu espanyol considera que anant populars i socialistes junts a Europa es defensaran millor els interessos del govern i ha confiat que altres forces polítiques també s'assumin a aquest acord.
I no hi haurà, finalment, segona part del rescat un any després que es va demanar el préstec en condicions molt favorables per a la banca espanyola, segons va definir-lo aleshores Mariano Rajoy. Ara el ministre d'Economia, Luis de Guindos, ha descartat demanar una ampliació dels 40.000 milions que havia sol·licitat per a la recapitalització dels bancs. Mentre els mercats es tornen a fixar en el deute espanyol, a Luxemburg, de Guindos va insistir ahir que Espanya descarta aquesta recapitalització directa retroactiva del Fons Europeu del Rescat, tot i que hi té dret. Per la seva banda, l'Eurogrup ha qualificat d'èxit el rescat bancari, però no descarta, en canvi, aquesta recapitalització. Dos minuts i mig i serà un quart de nou. L'atenció internacional la centrem aquest matí en el Brasil, on els ciutadans continuen desafiant el govern, tot i les concessions dels últims dies amb rebaixes en el transport públic. Fins a 1 milió de persones han sortit en les últimes hores al carrer, concretament aquesta nit en una 80ena de ciutats brasileres, per exigir una millora en l'educació i en la sanitat, entre altres reivindicacions.
La presidenta Dilma Rousseff ha cancel·lat el seu viatge al Japó i ha convocat per avui mateix una reunió d'emergència del seu executiu davant la crisi provocada per les protestes. De moment, Rousseff ha creat un gabinet de crisi per fer front a una de les situacions més delicades de la història recent del país. Les nombroses manifestacions que han continuat aquesta nit han estat majoritàriament pacífiques, però hi ha hagut enfrontaments amb la policia. De fet, hi ha hagut ja el primer mort en les dues setmanes de mobilitzacions. També hi ha, de moment, tres ferits.
A Palestina, el nou primer ministre, Rami Hamdallah, ha presentat la seva dimissió al president Mahmoud Abbas només dues setmanes després d'haver jurat el càrrec.
Hamdallah ho ha anunciat a través del seu compte a la xarxa social Twitter. La petició de dimissió hauria estat acceptada per Abbas, tot i que no hi ha hagut comunicació oficial al respecte des de la presidència palestina. Fonts de l'oficina del primer ministre han explicat que la renúncia té el seu origen en els atacs al poder del cap del govern i a interferències també, de l'origen de les quals no han volgut precisar. L'agència palestina Man també ha informat que la renúncia es deu a discrepàncies amb la presidència sobre la seva jurisdicció i autoritat i també sobre l'abast de les seves competències. Abbas va encarregar el 2 de juny, recordem, l'acadèmic Hamdallah, la formació d'un nou govern palestí i que ocupés també el càrrec del primer ministre que havia deixat vacant Salam Fayyad, que va dimitir a l'abril. La seva dimissió és un revés per a l'autoritat nacional palestina immersa en una profunda crisi econòmica i de credibilitat davant dels seus ciutadans, que manté un dur enfrontament amb el moviment islamista Hamas governat a Gaza des de fa uns 6 anys.
Un nen de 3 anys ha sentit per primera vegada la veu del seu pare gràcies a un implant auditiu. Aquest infant havia nascut sense poder sentir-hi perquè no tenia nervis coclears.
Els metges, però, li han implantat un dispositiu a l'orella que està en fase d'estudi per trobar solucions a la falta d'audició, sobretot en infants. El nen participava en un assaig clínic que, en aquest cas, ha funcionat.
I la milícia radical islàmica somali Al-Shabaab ha causat 15 morts i 18 ferits en les últimes hores, concretament en un atac amb cotxe bomba suïcida contra el recinte de les Nacions Unides a Mogadiscio, atacat per fonamentalistes. L'acció ha continuat amb un tiroteig.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
És un quart de nou. En esports destaquem que la selecció espanyola de futbol ha golejat aquesta nit passada a Tahití per 10-0 amb un hat-trick de Villa, 4 gols de Torres, 2 de Silva i un de Mata.
Vicente del Bosque ha presentat un 11 titular amb molts canvis i amb un únic blaugrana, David Villa, a Tahití, que ja va patir una golejada amb Nigèria i que està formada majoritàriament per jugadors amateurs. No ha pogut posar fre al conjunt espanyol. Amb aquest escandalós 10-0, Espanya s'ha assegurat la classificació per les semifinals de la Copa Confederacions.
Aquesta classificació encara no està matemàticament garantida, però sí que és, evidentment, molt probable a falta d'un únic partit, en aquest cas contra Nigèria. Els advocats de Leo Messi i d'altra banda han fet públic un comunicat en què insisteixen en la innocència del seu client, tot i que diuen que respecten la decisió judicial i que es posen a disposició de la justícia per ajudar a resoldre aquest expedient i establir la veritat.
En un comunicat amb 6 punts, els advocats del jugador, imputat per suposat frau fiscal, també han manifestat que el seu client pagarà les quantitats que finalment s'estableixin, tot i mostrar-se convençuts que Messi ja ha pagat el que legalment li tocava. Per últim, deixen clara que confien en que la investigació judicial pugui resoldre el més ràpid possible aquesta qüestió, ja que ara mateix el jugador blaugrana, segons han dit, es troba en una situació d'indefensió mediàtica que lamenten profundament.
Parlem de fitxatges. L'exentrenador del València i l'espanyol Ernesto Valverde, també exjugador de l'Espanyol i del Barça, ha arribat a un acord amb l'Atlètic Club de Bilbao per ser l'entrenador del seu primer equip la propera temporada. També us expliquem que l'exblaugrana Andreu Fontàs ha fitxat pel Celta de Vigo per a les tres properes temporades. El central de 23 anys havia jugat a les ordres de Luis Enrique, el filial blaugrana, i ara es converteix en el primer fitxatge del club gallec. I parlem ara del Barça-Riga, el de bàsquet, que ha arribat a un acord després d'haver jugat 5 partits de la final pel títol de Lliga amb una condició física molt, molt justa. Parlem ara de Joan Carles Navarro, que ha donat a entendre que no arribarà, que no anirà a l'Eurobàsquet, que juga al setembre. Marco Todorovic, per la seva banda, ha passat pel quiròfan per ser intervingut de la fractura del dit índex de la mà dreta i serà baixa entre 6 i 8 setmanes. A part de Navarro i Todorovic, també han acabat amb problemes físics més o menys destacables Jacique Vicius, que ha estat jugant amb una fissura en una costella, i Àlex Abrines, que té una tendinopatia rotuliana que l'obliga a fer repòs durant 8 setmanes i, a més, podria renunciar a l'Europeu sub-20. I de futbol sala destaquem, per acabar, que avui a les 10 de la nit el Barça L'Esport juga al Palau Blaugrana el quart partit de la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia. Una victòria blaugrana garantiria el tercer títol consecutiu de la competició.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. 30 professors d'universitats i facultats de teologia d'Europa i dels Estats Units debatran a Tarragona la setmana vinent entre dimarts i dissabte sobre el final de la vida de l'apòstol Sant Pau. Ahir al matí es va presentar a la seu de la Tarraconense de Barcelona al Congrés Internacional als últims anys de la vida de Pau, un esdeveniment organitzat per l'Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós de Tarragona, que tindrà lloc a les noves instal·lacions del Seminari Tarragoní i que tractarà sobre el final de la vida de l'apòstol Pau. En aquest congrés està previst que hi participin, com dèiem, una trentena de professors. El degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, Armand Puig, ha destacat la importància d'aquesta trobada per la interdisciplinarietat dels seus participants. El congrés es preveu que compti amb la participació d'unes 200 persones en total. Una de les sessions girarà al voltant de la vida de Pau, una vida entre la missió i la captivitat, com va explicar ahir Armand Puig.
Perquè han entès que posaríem damunt de la taula aquest gran tema. Segonament, que ho faríem des de diverses aproximacions, des d'una interdisciplinarietat. És un congrés interdisciplinari. I això és molt important fer-ho notar. perquè no hi ha només biblistes, no tan sols hi ha exegetes, també hi ha historiadors antics, també hi ha experts en dret romà, també hi ha arqueòlegs. Per què? Perquè la pregunta és difícil i, per tant, els necessitem a tots.
En la inauguració del Congrés sobre els últims dies de la vida de Pau, dimarts, presidirà l'acte l'arcabisbe de Tarragona, Jaume Pujol, i es comptarà també amb la presència de la vicepresidenta del govern català, Joana Ortega, entre altres autoritats civils. I un apunt sobre el documental Jo crec, que es preestrenava dissabte passat a Barcelona. Aquest documental ha estat escollit finalista en la categoria de documentals del Festival Internacional de Cinema Catòlic, que es farà entre dilluns i dimecres vinent a Roma. Jo crec que és una pel·lícula en 3D sobre el credo, estrenada amb motiu de l'any de la fe, i que s'estructura a partir de diversos testimonis catalans. Passen 5 minuts i mig d'un quart de nou, principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, el CEO certifica la caiguda de Convergència i Unió i el sorpasso, entre cometes, d'Esquerra Republicana. El periòdico, el govern estimularà els plans de pensions. El Punt Avui, el sobiranisme arrela sobre la consulta sobre la independència. Diari Ara, el dret a decidir suma més. El País, titular principal, les universitats s'uneixen contra les retallades en les beques de verd. El Mundo, la reforma Soraya, referint-se a la reforma de l'administració, estalviarà cada any 7.500 milions gràcies a la xarxa. Diari ABC, treva de 2 hores i mitja per defensar a Espanya la Unió Europea, refereix a una treva entre Mariano Rajoy i Alfredo Pérez Rubalcaba. I Diari La Razón titula La família reial unida per Don Juan, referint-se al centenari del pare del rei Joan Carles, Joan de Borbó. Fet aquest resum, de seguida als serveis i després parlem amb el vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana, Jaume Marfany.
El món de l'agricultura passa a primer pla cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. Del camp a la taula, amb Isidre Font. Fires, actualitat, reportatges, entrevistes, preus agraris, medi ambient, productes... Del camp a la taula. El món de la terra a primera veu cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. No te'l perdis.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda a l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda a l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda a l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Renova't en 3 dies.
Només fins al dissabte 22, a Hipercor tens el 20% d'estalvi en tots els electrodomèstics i en electrònica.
El 20% d'estalvi que podràs descomptar de les teves properes compres, excepte en la marca Apple i en telefonia d'operadors.
Hipercor, preu i per millor.
I les teves compres també a hipercor.es.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Fem ara atenció a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Parlem de problemes en aquesta autopista AP7 a la zona de Santa Perpètua. Hi ha hagut un accident en direcció sud, en sentit Tarragona, que està provocant aturades de més de 5 quilòmetres entre Mollet i Santa Perpètua. Això a l'autopista AP7. Ara, retencions importants en direcció sud, en sentit Tarragona, com us dèiem, per l'accident a la zona de Santa Perpètua. A banda d'aquesta incidència, la resta de la xarxa viària, parlem d'aturades, però habituals a aquesta hora del matí. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem amb el Centre d'Informació Transmet ara per conèixer com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia, ara mateix podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, no hi ha problemes destacables, així ho confirmen les dades facilitades per metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. D'altra banda, informar que per la Revetlla de Sant Joan totes les línies de metro funcionen com cada any ininterrompudament. Per la coincidència amb el servei continuat de dissabte, aquest cap de setmana el metro funciona sense interrupció des de les 5 de la matinada de dissabte fins a les 12 de la nit de dilluns, és a dir, 67 hores seguides. Els tramvies del Trambaix i el Trambesòs també circulen un any més durant tota la nit de Sant Joan. De la seva banda, Rodalies de Catalunya ofereix més de 10.000 places addicionals als trens de Rodalies que enllacen Barcelona amb el Garraf i el Maresme, i s'ha previst la circulació de 5 trens especials, dos d'ells de Barcelona, Mataró, i 3 a Vilanova i la Geltrú, amb parada a totes les estacions. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
A les 7 i 4 minuts, és a dir, fa 1 hora i 21 minuts, hem entrat en l'estació de l'estiu. En aquest primer dia d'estiu, avui divendres, tindrem una jornada poc estiuenca en el terreny meteorològic, amb poc sol i sense gaire calor. S'espera una tarda, un vespre i una nit de força inestabilitat, amb ruixats i tempestes que cauran a qualsevol punt del Pirineu, el Prepirineu, la serralada transversal i muntanyes del prelitoral. Tampoc està clar que el cap de setmana sigui estable i es mantenen els dubtes sobre la Revetlla de Sant Joan.
Sempre, tot l'any, en qualsevol moment, el millor aroma i el millor cafè tenen un nom, Bracafé. A Bracafé torrem artesanalment només el cafè que necessitem per servir l'endemà als nostres clients. I el ser tan recentment torrat, de 24 a 48 hores, manté millor les propietats aromàtiques i sensorials i enalteix la riquesa dels sabors perfumats, afruitats i florals propis dels cafès seleccionats per Bracafé. Trobareu Bracafé a les millors botigues i als seus franquiciats. Llorenç Serra 9 de Santa Coloma de Gramenet, Compte Urgell 35, 113 i 222, Girona 105, Llenguadoc 92 i Montsant 27. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
L'Assemblea Nacional Catalana feia pública aquesta setmana una iniciativa per a la propera Diada de l'11 de setembre, fer una gran cadena humana que recorrés tot el país per reclamar el dret a decidir la consulta i la independència. Avui volem parlar d'aquesta iniciativa de l'Assemblea Nacional Catalana, però naturalment també comentar altres temes polítics relacionats amb el dret a decidir i amb el procés sobiranista. També parlarem de l'enquesta electoral que el Centre d'Estudis d'Opinió feia pública ahir. Ens acompanya Jaume Marfany, vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana. Senyor Jaume Marfany, molt bon dia, benvingut.
Bon dia, gràcies.
Com estem?
Molt bé.
Primer de tot, parli'ns d'aquesta cadena humana, que una mica vostès han justificat aquesta setmana en el fet que l'èxit de gent que va anar a la manifestació de l'11 de setembre passat potser feia pensar que calia canviar de format, no?, en el que és la principal reivindicació que vostès fan per la Diada. Mm-hmm.
Sí, diríem que és bàsicament per dos motius el canvi, no? Un és aquest, que la manifestació de l'any passat podríem dir que gairebé va ser perfecta, gairebé, i les coses perfectes doncs és millor no tocar-les gaire. Però, a més, la cadena humana és un repte, també. És un repte des del punt de vista d'infraestructura, des del punt de vista logístic i des del punt de vista també de demostrar que la societat catalana doncs és una societat organitzada, disciplinada i amb unitat i voluntat de tirar endavant el projecte.
Aquesta cadena humana, com l'estan preparant? De quina manera s'organitzarà?
Bé, aquesta cadena humana, de fet, ja fa mesos que s'hi treballa, perquè és una, tal com he comentat abans, és una feina logística molt important, molt extraordinària, i llavors, bàsicament, es necessita un gran suport informàtic, una base de dades molt gran, amb una distribució del territori per poder assegurar, diguem-ne, que el tram, diguem-ne, no s'interrompeixi, és a dir, que hi hagi gent des del Canà, que començarà el Canà fins a Pertús, a la frontera artificial en França, doncs que no hi hagi cap trencament i hi hagi gent a tot el tram. Llavors, nosaltres això, la gent es podrà inscriure, segons el seu codi postal, doncs llavors se li assignarà un tram el més pròxim possible al seu lloc de residència, i el que serà molt important, com he dit, doncs és aquesta disciplina, no? Perquè, és clar, convocar una manifestació és relativament relativament senzill des del punt de vista que li dius a la gent tots al Passeig de Gràcia i allà tothom al Passeig de Gràcia. En canvi, aquí cadascú haurà d'anar a un lloc determinat i, per tant, es necessitarà una disciplina molt gran.
Serà durant una franja horària determinada, durant una estona, aquesta cadena?
Sí, sí. En principi es pensa iniciar amb una hora emblemàtica, i quan dic una hora emblemàtica, doncs, pels aficionats al futbol, doncs, ja ho poden entendre, perquè és aquella hora en què el camp del Barça, doncs, comença a cridar el crit d'independència, no? Per tant, la idea és començar a les 17:14 i llavors, doncs, allargar-ho, doncs, l'estona que calgui.
Suposo que per aquelles persones interessades o entitats que s'hi vulguin sumar i no sàpiguen de quina manera, hi haurà canals de comunicació...
Sí, sí, hi haurà una informació molt gran, diguem-ne, molt a l'abast de tothom. De fet, les inscripcions es poden fer a nivell individual, es pot fer, la persona individual podrà inscriure un màxim de 5 persones per aquestes qüestions de la unitat familiar, i però també a través de les assemblees territorials es podran inscriure en grups. Això vol dir que les entitats, la gent que vulgui anar conjuntament al mateix lloc amb tota la seva gent de l'entitat, amb tota la gent de l'Assemblea Territorial, doncs s'han de posar en contacte amb les assemblees territorials de l'Assemblea Nacional Catalana.
Avui ens acompanya Jaume Marfany, vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana. A banda de la qüestió de la cadena humana per la independència, m'agradaria comentar breument algunes qüestions de l'actualitat. Primer de tot, aquesta enquesta que es feia pública ahir, amb la prudència de les poques hores que han passat des que s'ha difós, vostès des de l'Assemblea Nacional Catalana fan alguna valoració d'aquest sorpasso que es confirma, és a dir, d'aquest ascens d'Esquerra Republicana que guanyaria aquestes eleccions?
Més que fixar-nos en qui guanya o deixa de guanyar les eleccions, nosaltres, com a organització transversal que som, ens fixem molt en aquesta gran majoria partidària del dret a decidir, partidària del sobiranisme i partidària de la consulta. Vull dir, el fet que sigui Esquerra Republicana, sigui Convergència o sigui un altre partit qui lideri en aquests moments aquesta tendència, diguem-ne, nosaltres això ens és igual. Vull dir, nosaltres el que ens interessa és que sumin. I en aquest cas, doncs, aquest sumar, doncs, és una tendència que va augmentant a cada enquesta, doncs anem augmentant aquesta tendència a sumar.
Què pensen des de l'Assemblea Nacional Catalana del Pacte Nacional pel Dret a Decidir? Ahir es feia pública una llista provisional amb moltes entitats que se sumen. Ja sabem que aquí parlem del dret a decidir i no de la independència, però vostès estan d'acord amb aquest procés gradual cap a la consulta?
Sí, sí, evidentment. Nosaltres som, ho hem dit sempre, nosaltres som partidaris i lluitarem fins al final perquè Catalunya pugui decidir, o sigui, perquè pugui haver-hi aquesta consulta. Una altra qüestió, si aquesta consulta, pels motius que sigui, impediments de l'Estat espanyol, no es pot celebrar, llavors nosaltres ja ens hem declarat obertament favorables a la declaració d'independència, però és clar, primer esgotarem totes les passes que ens puguin portar a aquesta consulta. El pacte que comentaves, doncs, és un avenç importantíssim. De fet, segurament hi ha moltíssimes entitats que voldrien estar en aquesta primera llista i que no hi han pogut estar per qüestions lògiques, però hi ha entitats molt importants com són, per exemple, els sindicats i les patronals, i això és bàsic també per lligar el que és qüestió nacional amb qüestió social.
Senyor Jaume Marfany, quan alguns ciutadans els pregunten a vostès, als dirigents de l'Assemblea Nacional Catalana, per la neutralitat de la consulta, potser de vegades arriben algunes crítiques en el sentit que els partidaris de la consulta són en realitat els defensors de la independència. Què els responen vostès quan algú els diu que aquesta consulta potser no és neutral?
Totes les consultes jo crec que són neutrals, perquè no hi ha res més democràtic que consultar el poble. Per tant, nosaltres som partidaris, evidentment, de la consulta. Nosaltres volem que tant la gent que està pel sí, que està per l'estat independent, com la gent que està pel no, tingui aquesta oportunitat d'expressar la seva opinió. I després els resultats ja manaran.
Tota l'articulació de la consulta, la seva possible legalitat, d'acord amb la Llei Catalana de Consultes, i el que és el principi constitucional, que vostès no poden ignorar tampoc, de la sobirania del poble espanyol, com creuen que es pot gestionar tot això?
Bé, això és una qüestió...
Diàleg, potser.
Evidentment, vull dir, és que de fet no és una qüestió, la qüestió de la consulta o de la independència no és una qüestió jurídica, per molt que hi hagin impediments jurídics, és una qüestió política. És a dir, amb voluntat política se superen tots els esculls jurídics. Per tant, nosaltres l'únic que estem demanant és un dret democràtic elemental, que és el de consultar el poble, res més.
Moltíssimes gràcies, senyor Jaume Marfany, per haver-nos acompanyat. No l'acomiadem perquè invitem l'entrevistat habitualment des de fa un temps a quedar-se a la tertúlia, una tertúlia on, per cert, també sortiran aquests temes, entre d'altres. Per tant, moltes gràcies, bon dia i que vagi bé.
Un plaer, gràcies.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. Els divendres a les 6 de la tarda, la salut cosa de tots. L'espai de salut amb la col·laboració de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell. 30 minuts setmanals per parlar de forma planera de temes sanitaris, per entendre millor què ens passa, per què ens passa i, sobretot, què hem de fer per estar millor. La salut cosa de tots. Cada divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments... Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brudieu de la Seu d'Urgell. Informa-te'n al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Avui és el dia més llarg de l'any. Aprofita-ho i emporta't a Hipercor el matalàs Nèctar de Dormilón des de 199 euros, disponible en diverses mides.
O un 2x1 en bolquers Moltex Premium en diversos formats. Et surten a 11,83 euros el paquet a la península.
Només avui, de sol a sol, a Hipercor.
Preu i part millor.
També a Hipercor.es.
El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Ja a la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel, quan són 2:15 de nou, saludem Carme Torralba, enginyera industrial. Hola, bon dia.
Molt bon dia.
Des de Tarragona, des de l'estudi de l'Arquebisbat de Tarragona, avui comptem amb la presència del professor de la Universitat Rovira i Virgili, Àngel Belzunegui. Bon dia, senyor Belzunegui.
Bon dia, tingueu.
Hem dit bé, no?, que vostè és professor de la Universitat Rovira i Virgili.
De sociologia, en concret.
De sociologia, moltes gràcies, que ara mateix disculpi que no recordàvem exactament de què. Sí. De què. I també tenim amb nosaltres Jaume Marfany, vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana, ha estat el protagonista de l'entrevista. Bon dia, novament.
Bon dia, de nou.
Bé, comencem comentant els resultats d'aquesta enquesta. Per primera vegada, un organisme oficial dona, des que governa Artur Mas, com a guanyador un partit que no és Convergència i Unió, Esquerra Republicana, en aquest cas. Es confirma una tendència potser una mica sorprenent, considerant amb mi que no ens ho esperàvem, que poguessin evolucionar les coses així des del 25 de novembre passat.
Doncs a mi no sorprèn tant, perquè jo crec que el govern espanyol està fent tots els números, està fent tot perquè realment això vagi pujant, perquè Esquerra Republicana vagi guanyant vots.
Ah, perquè una cosa és que creixi l'independentisme i una altra cosa és que guanyi unes eleccions Esquerra Republicana. Són potser dues coses diferents, no?
Sí, és diferent, evidentment, però per mi el que està clar és que... Convergència i Unió està governant i Esquerra només està donant suport amb allò que realment està sent com més fidel a la seva, al seu programa. Pot ser-ho perquè no està governant directament. I aleshores això fa que guanyi. Jo veig una evolució molt lògica, molt
esperada. Sí, jo crec que, esperada, com dius, és bastant lògic en aquest sentit, perquè també el partit que es desgasta més, evidentment, és el partit que està al govern, és el partit que, anem a dir, dona més la cara, per entendre'ns. Però jo, com he dit abans, doncs, des de l'Assemblea Nacional Catalana, esclar, nosaltres ens hi fixem molt més en la suma, no?
La suma del dret a decidir.
Ah, exacte. Això és molt important.
Per nosaltres és el que és extraordinari és que cada vegada aquesta suma de partits, de diputats, diguem-ne, que són favorables al dret a decidir, doncs va augmentant.
Sí, és que a més hi ha un altre aspecte d'Esquerra Republicana i és que és republicana. I la institució monàrquica està guanyant punts també perquè la traiem fora.
Amb molta. Creu vostè que també es barregen aquests aspectes?
Tot això suma, jo crec que tot això està sumant.
Està d'acord el senyor Balzonegui amb això?
Sí, bàsicament d'acord. Jo afegiria un altre aspecte que em sembla que és interessant també a nivell de la dinàmica del que està passant a tot l'Estat, que és que hi ha un major pluralisme. Aquí a Catalunya, la veritat és que en el Parlament hi havia una representació més plural de lo que era la societat, del pluralisme propi de la societat, i però en certa manera també hi havia una certa dicotomia entre Convergència i Unió o PSC. Això es trenca per primer cop, jo crec.
Sí, total. A més, de quina manera? Perquè el PSC continua baixant, a més a més.
Efectivament. Sí. PSC continua baixant, PP continua baixant també. I tindrem, si això fos possible ara mateix, unes eleccions, doncs tindríem un Parlament més plural i obligat a consensuar, doncs, no només temes relatius a la independència o al procés sobiranista, sinó també al que a mi sí que m'interessa com a ciutadà, i molt el model de futur de societat, no, doncs, que volen construir. Sí.
Que això sempre, si em permet, sempre és bo per la democràcia.
Sí, en tot cas, sempre desitgem que el que es reflecteixi al Parlament sigui un reflecte de la societat, també, no?
Jo crec que és bo per la democràcia que el Parlament, en aquest cas, o unes eleccions, doncs, puguin reflectir fil per randa el que és la societat, la pluralitat. Ara, també tenim casos com el d'Italià, per exemple, doncs, d'una ingovernabilitat absoluta durant molts anys.
No passar-se, tampoc.
Per aquesta pluralitat, o sigui que vull dir que...
Clar. És certament difícil. No sé si vostès recorden que Josep Lluís Carod Rovira deia que aquest era el seu somni, no? Que les dues primeres forces fossin Convergència i Unió i Esquerra Republicana, una mica aquesta mena de bipartidisme de les dues forces nacionalistes de dretes i d'esquerra, o ell deia de dretes i d'esquerres.
Sí, i després un altre punt que potser també està influint en això és que Convergència i Unió també hi ha aquesta mena de dicotomia entre Convergència i Unió Democràtica. Vull dir que hi ha moments en què Durant els està fent un flaco favor amb aquesta coalició.
Aquestes tensions internes també poden influir.
També influeixen, perquè aleshores la gent es posiciona més cap a les bandes, jo crec.
Jo crec que des del punt de vista, sempre parlant des del punt de vista de l'Assemblea com a organització transversal, a nosaltres també el que ens agradaria força és que la gent, per exemple, del PSC, que diem que està una miqueta en franca davallada, però que optessin també clarament per aquest camí del dret a decidir i s'hi sumessin, perquè crec que seria bo pel país.
Mm-hmm. Això, evidentment, però jo crec que ara estan tan despistats, és que fan unes declaracions a vegades que dius, escolta, han perdut una mica el nord, no? Vull dir, és que, a més, jo no veig que el dret a decidir sigui una cosa tan ofensiva, per dir-ho d'alguna manera, no? O tan, que s'hagi d'anar en contra d'això, no? Mm-hmm.
Per exemple, un pare de la Constitució, Miguel Herrero de Miñón, que no és sospitós de nacionalista català, ha dit aquesta setmana que potser el govern espanyol hauria d'haver agafat la iniciativa l'11 de setembre passat i haver convocat ell la consulta. Què en pensen d'això?
És complicat.
Potser que... tampoc cal caure en això.
És complicat que qualsevol govern espanyol faci una cosa d'aquestes característiques, més que res perquè no s'han distingit mai per la seva voluntat democràtica, no? O àmpliament democràtica. De totes maneres, és evident, com comentava abans amb la petita entrevista que m'has fet, doncs que el que és més important és que això és que estem parlant és una qüestió política, no és una qüestió jurídica, per molt que es vulgui fer veure com una qüestió jurídica. De fet, el dret a decidir de la consulta, la independència, és una qüestió política, simplement de voluntat política.
Voluntat política d'un canvi que afectaria també el marc jurídic polític. Perdoni, senyor Balsonegui, si
no,
digui.
No, perdoni, jo crec que Roda Minyon és sempre anat una mica per lliure, no? Doncs en totes les qüestions.
A més, està retirat de la política, clar.
Sí, bueno, a més, clar, recordo fa molts anys quan nosaltres aquí, doncs, començàvem la plataforma El Carri, en les primeres coses que fèiem, que ell ja també ja recolzava tot aquest procés que s'estava engegant en el País Basc en aquell moment, no? Bueno, dit això, una altra cosa que a mi m'agradaria destacar de la que no hem parlat de l'enquesta és també, doncs, la valoració dels líders polítics. Segons l'enquesta, doncs, els tres primers líders polítics en valoració són l'Oriol Junqueras, l'Alfred Bosch i el Joan Herrera. I després el president Artur Mas, també, que aprova amb un 5,11. Vull dir, també això és indicatiu de la percepció que té la gent de, jo diria en aquest cas, del paper dels líders polítics respecte a la crisi social, eh? I això jo crec que no hem de perdre de vista, que és una cosa també molt important. I després una altra anotació, cada pas que es fa a nivell sobiranista a Catalunya o cada pas que es fa simplement a favor del dret a decidir, doncs hi ha una resposta més o menys contundent per part de l'estat espanyol, i l'última va ser la que va dir ahir el Rajoy, no? Dient, doncs, que ja era l'hora de recentralitzar, d'eliminar duplicitats, etcètera, etcètera, sota el paraigües d'una eficiència, d'eficàcia de l'Estat, de la reforma de les administracions públiques, etcètera, etcètera, però que són qüestions absolutament polítiques i ideològiques.
Avui, precisament, el govern espanyol té previst tractar en el Consell de Ministres el tema de la reforma de l'administració.
Sí, ja més sempre ho plantegen amb aquesta amenaça de dient i les comunitats que no compleixin, doncs aleshores tindrem en compte el repartiment del dèficit. Sempre estem amb aquesta actitud absolutament contrària al diàleg, no? I més aviat imposant, i amb aquest objectiu final evident de centralitzar-ho tot un altre cop, passant per sobre de tot aquest període que ens ha costat tant de guanyar una certa autonomia, no?
S'incorpora a la tertúlia Ignasi Ferrer, exconseller i president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Senyor Ferreres, bon dia.
Bon dia tinguin. Perdó, demano excuses perquè...
No es preocupi.
A les 4:07 estava aixecat i m'he posat amb l'ordinador i m'havia distret del...
Coses que passen. En qualsevol cas, estàvem comentant, ja per tancar el tema, estàvem comentant l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió feta pública ahir, i bé, amb una sorprenent, o no tan sorprenent, segons diuen alguns tertulians, victòria d'Esquerra.
No sorprenent, perquè ja hi havia hagut una enquesta uns dies abans del periòdico, si no recordo malament, que ja apuntàvem en aquesta direcció. Diguem-ne, jo, com que sóc un home concretament de partit, diguem-ne, tinc la meva visió específica, i considero que, des del punt de vista de Convergència i Unió, és negatiu el fet de que una part important del nostre electorat, diguem-ne, es desplaci a Esquerra Republicana o a l'abstenció. Per tant, que és negatiu, perquè està clar, ens trobem que la coalició governa i té el desgast de governar en unes circumstàncies de que s'han d'aplicar retallades, i d'impopularitat derivada de la necessitat de governar, i en canvi el soci, diguem-ne, té l'avantatge, i és atípic a la situació, de gaudir dels avantatges de l'oposició sense mullar-se amb els compromisos de govern. Per tant, aquesta és una situació, des del punt de vista anòmala, diguem-ne, en el sentit perquè o s'està al govern o s'està a l'oposició, per això, diguem-ne, a mitges i mitges, doncs. I llavors això produeix aquesta derivació. També, jo venint amb el cotxe, m'ha semblat sentir, diguem-ne, algun comentari, també estem dins del context general de l'economia espanyola, no és únicament la catalana, d'això, i que, per tant, hi ha un desgast, diguem-ne, normalment a tots els governs, sí. Siguin del fil polític que siguin, etc. I després hi ha un altre fenomen, que jo crec que és més profund, també a nivell tant espanyol com català, que es trasllada, diguem-ne, o sigui, el vot s'esmicola, es trenca, em sembla que era vostè que ho estava dient, es reforcen, diguem-ne, formacions marginals, per entendre'ns, o fins ara molt més petites,
minoritàries,
i en canvi les que tenen el central, diguem-ne, queden debilitades. Això passa tant amb el PP i el PSOE com aquí, diguem-ne, amb CiU i el PSC, per entendre'ns, això. Per tant, diguem-ne, són un conjunt de fenòmens. Ara, això és una enquesta, la veritat és que, ja sap, sempre es diu que les enquestes, la veritat, és quan la gent vota.
Clar, bueno, les enquestes no voten. Està clar.
No voten, i marquen tendència, per tant, s'ha de prendre nota.
Al principi del programa nosaltres hem dit que hi ha una mica de dubte sobre com els partits polítics poden gestionar aquesta enquesta. Sembla que no és fàcil, no? Ni per Convergència i Unió ni per Esquerra, com deia el senyor Ferreres, aquesta Esquerra que està donant suport al govern des de fora i que potser tota la legislatura no sabem si podria aguantar així i seguir creixent electoralment. No sé com ho veuen. O sigui...
Jo crec que els partits polítics d'una vegada per totes han de mirar amb sentit de país. I en sentit de país jo crec que continua sent bona aquest pacte, diguem-ne, entre Convergència i Esquerra, perquè que tant de bo si sumessin altres, eh? Però en tot cas que ens permet avançar, en aquest procés, diguem-ne, cap al sobiranisme, cap a la consulta o cap a la independència.
Però clar, hi ha ciutadans que també veuen que les grans prioritats socials haurien d'estar per sobre d'aquest dret a decidir. Hi ha molta gent també que pensa que una cosa va lligada a l'altra.
És que és inevitable.
Segurament vostè s'apunta a aquesta gent.
O sigui, les, no es pot separar la qüestió nacional de la qüestió social. És a dir, la gent que volem la independència, per què volem la independència? La independència no la volem simplement per canviar de bandera, que sí, o per canviar d'himne, que sí, però o per tenir més possibilitats amb la llengua, amb la cultura, que sí, però...
Que molt més, les circumstàncies.
Però, evidentment, ho volem també per obtenir un nou estat, i aquest nou estat que sigui millor, que sigui més democràtic, més just, amb millors lleis, etc.
De tota manera, deixi'm que li digui que himne i bandera ja en tenim, encara que formem part d'Espanya.
Sí, em referia a nivell oficial europeu.
Jo puntualitzaria, estic d'acord, com ha dit vostè...
Marfany, Jaume Marfany.
De que, diguem-ne, una cosa no es clou l'altra, però els dos són objectius que s'han d'empaitar al mateix temps.
Sí, això és...
Diguem-ne, un, diguem-ne, la capacitat de decidir el poble el que vol, i al mateix temps, diguem-ne, el model de societat, per entendre'ns, que va més enllà, diguem-ne, de purament combatre la pobresa o la crisi econòmica, sinó també el model de societat. I que, per tant, molta gent també estan preocupats de dir, d'acord, anem a dir quin serà el futur políticament, però també quin model de societat. Sí, i possiblement, diguem-ne, el que pot ser un comú denominador de trobar... Doncs mira, un estat propi d'això, però després quin model aplicarem? Per tant, diguem-ne, sí. Les coses han d'estar en paral·lel i no es poden oblidar una de l'altra.
No, això és molt important, perquè clar, podem tenir un estat propi, però tornar a repetir el mateix model que ens porti al fracàs un altre
cop. No ens serviria
de res. Clar.
Senyor Balzonegui, perdoni, des de Tarragona.
Sí, no, jo penso que així com el dret a decidir i el procés sobiranista doncs és un planteja una qüestió transversal, doncs també la qüestió social, per dir-ho d'alguna manera, és transversal, i jo veig més propera Esquerra Republicana en aquest sentit al PSC o a Iniciativa que no pas a CiU, i a CiU probablement en alguns aspectes doncs més propera al Partit Popular en la qüestió social, eh? Em refereixo doncs que no pas a altres partits. Per tant, és, com es diu en castellà, un encaje de bolillos, és una qüestió complicada. Jo crec que el CEO està plantejant aquí, en l'enquesta, el que deixa veure precisament és una enquesta doncs, molt orientada cap a la vessant sobiranista, tot i que doncs, aquesta primera força, aquest sorpasso al qual feies referència, donant com a guanyadora Esquerra Republicana, també ens podria indicar és una certa aposta d'una part important de la societat catalana per un canvi de model social, no sé fins a quin punt, per un canvi de model social, i això hauria de fer replantejar a Convergència i Unió doncs l'actual, no només el tema de la retallada, sinó el model de societat doncs a futur, no? Que volen per a Catalunya. I també és important, jo crec, que a nivell de partit, jo estic d'acord amb en Jaume quan diu doncs que s'hauria de tenir una mirada més enllà del partit, o una mirada partidista, no? Més enllà d'això, estic d'acord, però bueno, estem en un sistema de partits i jo penso doncs que aquestes dades, si es confirmessin, doncs a Convergència i Unió li farien molt mal, no?
També és legítim que els partits vulguin resituar-se o vulguin fer les seves estratègies, no? Després d'enquestes com aquesta.
Sí, el que passa que no deixa de ser una mica curiós, entre cometes, el que en un sistema democràtic, que és un sistema de partits, dintre dels partits, la democràcia a vegades deixa molt de...
Aquest és un altre tema.
Ja, clar, i això és
que sigui mica... millorable.
Sí, et trobes en unes situacions que dius, clar, després ve la disciplina partit, no? I et trobes que estàs com molt lligat, no? Mm-hmm.
Sí, bé, aquí suposo que el senyor Ferreres, que ha viscut en la política de la disciplina de partit i de la democràcia actual...
Sí, jo estic desvinculat de la vida orgànica, per entendre, no tinc responsabilitats, però estic d'acord que els partits són millorables i, com deien els temps de Franco, de unes altres coses, en deien manifestamente mejorables.
Exacte.
Per tant, diguem-ne, la democràcia interna, però no sols inclús els partits, la transparència i tot això, sí, sinó també, diguem-ne, el sistema electoral, les votacions, sí, sí, la possibilitat dels ciutadans d'elegir persones i no de llistes tancades. Tot això s'ha de fer perquè, si no, és un descrèdit dels partits en general davant de la ciutadania.
Anem en els minuts que ens queden altres temes de l'actualitat. Avui a la tertúlia, recordem, ens acompanyen l'exconseller Ignasi Ferreres, el vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana Jaume Marfany, l'enginyera industrial Carme Torralba i el professor de Sociologia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, Àngel Belzunegui. Senyors, parlem d'aquest cas de Método 3 i de les últimes revelacions que hi ha, que, no sé, ens deixen una mica desconcertats a tots. Aquí, doncs, hi ha hagut unes escoltes d'una conversa. Ara diu l'empresa Método 3 que un treballador seu, Àlex Borreguero, diu aquest nom, és qui hauria enregistrat aquesta conversa, i també diu que l'empresa és la qui va, ho deia ahir el director de Método 3, és la que va pagar el dinar.
Tot plegat, no sé. És que és increïble. Jo
no sé si creuen que mereix comentaris aquest tema, sí, perquè potser creuen que no.
Alguns comentaristes, i ho dic perquè això ja ahir es va estar parlant, o abans d'ahir almenys, diuen que, es pregunten si la senyora Sánchez Camacho s'hagi equivocat amb el sentit de dir el pactar, diguem-ne, el retirar, a canvi de que no es publiqui res de lo que es va gravar, tot això, fins quin punt pot alimentar xafarderies, perquè sembla xafarderies...
Sembla que vulgui amagar alguna cosa.
Sembla que hi hagi algo per amagar, perquè sigui important i tal. Per tant, fins i tot no queda gens clar que hi hagi pres una decisió correcta. O sigui, perquè es veu que, diguem-ne, corren per aquí, doncs, transcripcions, diguem-ne, del que es va dir i per tant, si és així, no sé fins quin punt evitarà de que això s'alimenti i llavors, diguem-ne, no estigui a debat públic, doncs perquè teòricament no se'n pot parlar.
Jo crec que, penso que com a mínim és un bon guió per una
pel·lícula.
Una nova pel·lícula del Torrente, precisament, vull dir, un Torrente 5 o un Torrente 6 o alguna d'aquestes, no? Jo no sé, jo li diria ja des d'aquest micro, si ens escolta la senyora Alicia Sánchez Camacho, que potser, com que dic que aquests 80.000 euros doncs, que els destinarà a fins socials i així, doncs que si vol fer alguna donació a l'Assemblea Nacional Catalana, estem perfectament oberts a acceptar-la.
Doncs bé, sí, quan diu fins socials, qualsevol entitat es pot oferir a rebre una part d'aquests diners.
Senyor... El que passa que em sembla que a la senyora no se li pot demanar que sigui masoquista.
Senyor Belzunegui, vostè, a banda del que s'ha dit...
perquè tot això forma part d'un sainete, no? Doncs, que, en fi, que mostra una mica doncs, la talla política i la cuina, no? De com s'està fent política moltes vegades en el nostre país, no? I la veritat és que és lamentable, no? Lamentable, perquè si les converses tenien contingut amb
el primer cafè polític, de Ràdio Estel.
Sí, sí, doncs, perdoni, endavant.
Sí, si haguessin tingut aquest impacte polític, doncs d'alguna manera doncs, tots com a ciutadans hauríem de conèixer, no? Doncs què s'ha dit ahir i per què s'ha dit i com s'ha dit, no? Si només són xafarderies, si només són comentaris i tal, doncs, bueno... Pues...
O explicacions de temes particulars i personals.
Sí, efectivament. Sí, efectivament, perquè després s'han insinuat moltes coses, no?, sobre fins i tot Convergència, persones lligades a Convergència, doncs que són insinuacions que fan mal, no? Uh-huh. I ara tot això queda tapat, d'alguna Clar, manera, però... amb un pacte, no? No sé,
sí. Sí, però de tota manera no els sembla, evidentment, sigui la senyora Alicia Sánchez Camacho, sigui qualsevol altre polític, no els sembla que això és un àmbit privat, també, d'una conversa, d'un restaurant...
Sí, jo respecto. Jo
que digui el que digui, diguéssim, és una conversa privada.
En principi, diguem-ne, igual com hi ha la inviolabilitat del domicili, una sèrie de drets, diguem-ne, font part de les persones, etcètera, també hi ha, diguem-ne, el poder-se expressar lliurement, per entendre's, en privat, sobretot, d'això, i per tant, en fi, en últim terme, jo el que trobo molt malament és que s'hagi espiat, per entendre'ns.
Exacte, o sigui...
I l'altre, escolti, el que es pogués dir allà, pues, si forma part de la privacitat s'ha de respectar.
Que, evidentment, si digués alguna cosa criticable, no dic que no es pugui criticar,
no,
eh?
Si però... hi ha alguna cosa que sigui un delicte, que ho hagi denunciat, o sigui, evidentment.
Exacte. Aquest és un altre dels temes que sortien al principi.
Clar,
sí.
És que per mi això és l'important, no? El que realment és tremendo és que funcionem d'aquesta manera, no? Amb l'espionatge i els... Perquè algú ha posat allà el micròfon, algú ha ordenat que es posi, no sé si Método 3, el Partit Popular, no sé qui, però el que és greu és que es baixi d'aquesta manera.
De totes maneres, és una mica esperpèntic tot, perquè en el segle XXI de les noves tecnologies encara anar al gerro de flors amb el micròfon
sí, dins
és una miqueta una cosa...
És molt romàntic fer-ho sí, d'aquesta no, manera.
Sí, sí. Els agraeixo a tots, especialment al senyor Jaume Marfany, que desdramatitzin algunes coses avui, que
sí,
potser...
de vegades cal fer-ho.
Cal fer-ho, eh? Que sí. Bé, senyors, ja per acabar, ha sortit una mica el tema del projecte del govern espanyol de reformar l'administració, amb l'argument, que també s'ha d'escoltar aquest argument, l'argument de reduir despeses potser considerades innecessàries en les administracions.
Que redueixin ministeris que no fan res, avui per avui.
Clar, és que això de les duplicitats... Exacte,
quan parlem... I que han traspassat totes les competències, com per exemple el Ministeri de Cultura, aquí, en aquest cas.
De fet, existeix juntament amb el d'Educació, però existeix.
És evident que tot intent d'evitar o suprimir duplicitats és positiu, sigui l'administració sí. d'aquí, la d'allà o la de Cullà, per entendre's que es faci. Una altra cosa és que es plantegi de dir, escolti, com que vostès fan això i nosaltres fem això, hi ha una certa duplicitat a entendre d'ells. Això ha de ser un procés negociat i inclús fins i tot hauria de ser respectant-se els rols ja dins del marc de la Constitució. Diguem-ne, perquè està clar, aquí a vegades, vostè em sembla que ho ha esmentat abans la paraula d'això, que això es podria interpretar com una voluntat de recentralització. Escolti, en tot sí. cas és d'eliminar duplicitats, no de recentralitzar. A la millor s'ha de descentralitzar en
principi, encara més,
en funció
coses.
En principi de subsidiarietat, que les coses estiguin més a prop d'on estan els ciutadans. Per tant, això és perillós si no s'aplica bé.
Una última intervenció, senyor Balsonegui o senyor Barfany?
En la línia que comentava abans, jo penso doncs, que és un procés de, en aquest sentit, un procés de recentralització molt clar, no? Vull dir, cada passa que es fa a Catalunya cap al dret a decidir, doncs la resposta és aquesta, i és una resposta que no té res a veure amb l'eficàcia ni amb l'eficiència, sinó que és una resposta ideològica.
Sí, totalment d'acord, vull dir, de fet és una estratègia que ja porta temps des del Partit Popular de centralitzar completament, d'eliminar aquest estat de les autonomies, i per tant això ens indica, des del punt de vista de l'Assemblea Nacional Catalana, que evidentment el nostre procés no té marxa enrere i que l'única solució viable és la independència.
Amb aquest apunt final d'avui de Jaume Marfany ens acomiadem, gràcies, i des del respecte com sempre a totes les opinions, les reflectides avui, les no reflectides, gràcies a Jaume Marfany, vicepresident de l'ANC, bon dia i molts ànims amb la tasca que vostès
moltes
fan
gràcies.
Socialment i políticament.
Us convidem a participar-hi.
Adéu-siau, i gràcies també a Ignasi Ferreres, Carme Torralba, i des de Tarragona Àngel Balsonegui. Fins una altra, bon dia i bon estiu, que comença avui l'estiu.
Sí, bon dia.
Bon estiu, adéu.
Són les 9 i un minut i mig, ara el Gerard Carrión ens resumeix l'última hora informativa en titulars, després parlarem del procés de beatificació d'Antoni Gaudí amb el seu biògraf Josep Maria Tarragona, també enginyer industrial i periodista. Després parlarem amb el director de l'SMUC sobre els estudis de música, avui és el Dia Internacional de la Música, i també tindrem el comentari de Josep Maria Balcells, cinema i televisió i els viatges del Club Més Amics. Això fins a les 10.
Hola, bon dia. El Consell de Ministres té previst aprovar avui l'informe que ha de servir de base per la reforma de les administracions públiques. El govern espanyol planteja suprimir organismes que considera duplicitats amb les comunitats autònomes. L'informe conté més de 200 mesures proposades per la comissió que ha treballat en aquesta redacció. Pel que fa al nostre país, a Catalunya, això podria afectar el síndic de Greuges, també la Sindicatura de Comptes, el Centre d'Estudis d'Opinió o el Servei Meteorològic de Catalunya. Les forces de seguretat han detingut aquesta matinada a Ceuta 8 persones suposadament vinculades a una xarxa propera a l'organització terrorista Al-Qaeda. Els presumptes jihadistes eren captats a l'estat espanyol per traslladar-se tot seguit a països com Síria, segons han informat fonts policials. La presó incondicional per Miguel Blesa ha durat exactament 15 dies. El dia 5 de juny passat, el jutge Elpidio José Silva va acordar enviar-lo a la presó per haver comès diversos delictes, fets delictius, en la compra del City National Bank de Florida. Ahir dijous ja en va sortir de la presó. Continua oberta la investigació judicial sobre la conversa al restaurant La Camarga de Barcelona entre la presidenta del Partit Popular de Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, i l'excompanya de Jordi Pujol, Ferrusola. Tot i l'acord amb les dues dones gravades per evitar el judici, la investigació podria continuar d'ofici perquè es poden haver perjudicat interessos generals. Si continués, seria pel caràcter públic de la condició de senadora de la presidenta del Partit Popular de Catalunya. La Vall d'Aran necessitarà 4 milions d'euros només per recuperar del tot la carretera C28 que uneix Viella amb Baqueira i el port de la Bonaigua, afectada per les inundacions derivades de les pluges i també la crescuda dels rius. Encara falta avaluar els danys a la resta de carreteres i camins, a més de cases, comerços i sector turístic. I el govern català ja ha tancat una primera llista de participants en el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, en la qual hi ha 34 entitats, amb cambres de comerç, sindicats, patronals i diverses organitzacions d'àmbit cultural i social.
La justícia passa a través del respecte dels drets dels pobles i de les nacions a disposar d'ells mateixos. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Aquest dissabte 22, als Sons de la Terra, una selecció de les millors havaneres interpretades pels millors grups i la visita de la vella Lola, que ens cantaran en directe temes com Tamariu o La Cala Montgó, entre d'altres clàssics. Tot això aquest dissabte, a partir de les 9 del matí, als Sons de la Terra, de Ràdio Estel, amb Gerard Carrión.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Avui és el dia més llarg de l'any. Aprofita-ho i emporta't a Hipercor el 70% en la segona unitat de pneumàtics Goodyear i Dunlop que trobaràs a Motor Town.
Amb muntatge gratis i finançament en un màxim de 12 mesos sense interessos.
O tens el 30% en tota la moda de bany per dona.
Només avui, de sol a sol, a Hipercor.
Preu i per millor.
També a Hipercor.es.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 30 40.
L'apunt d'actualitat, ara mateix.
Avui és el Dia Internacional de la Música i amb aquest motiu volem acostar-nos a tot aquest món vist des de la perspectiva de la formació d'estudis musicals a Catalunya. A banda dels tradicionals conservatoris, existeix des de fa uns anys l'Escola Superior de Música de Catalunya, l'ESMUC, i avui volem conversar breument amb el seu director per conèixer com estan ara mateix els plans d'estudis de música a casa nostra. Ens escolta ja Josep Borràs, director de l'ESMUC. Senyor Borràs, bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Primer de tot, felicitats a vostè i a tots els músics pel Dia Internacional, pel Dia de la Música, avui.
Moltes gràcies.
Per cert, com el celebren en un centre com l'ESMUC aquest dia?
Bé, nosaltres avui coincideix. En aquesta època ja s'ha acabat el curs, pràcticament, però aquestes últimes èpoques de, diguéssim, del curs acadèmic, s'acaba l'activitat acadèmica, però no s'acaba l'activitat, diguéssim, d'orquestres, i concentrem uns períodes de temps per fer uns programes musicals amb els grans conjunts de l'escola, amb un espai de temps que no interfereix, doncs, amb les classes així més teòriques o de grup. Aleshores, avui fem un concert de música simfònica, jo crec que bastant considerable, en la sala 1 de l'Auditori Pau Casals, ja sap que nosaltres les nostres sales són, coincideixen amb les sales de l'auditori perquè estem ubicats en aquest recinte.
Uh-huh. I, per tant, avui van al, al lloc gran, com l'aula magna, no?, de l'escola.
Això mateix.
A les 7 de la tarda és aquest concert,
un programa uh-huh. amb una orquestra sinfònica molt gran i interpretem obres de, doncs, coincidint aquest any, doncs, que hi ha unes celebracions de, sobre els naixements de Wagner i Verdi, amb obres d'aquests autors i també el concert de Mozart de clarinet.
Mm-hmm. És un concert que a quina hora comença, perdoni?
A les 7.
A les 7 de la tarda, efectivament, ja, sí. Ja ens semblava, però ens volíem assegurar avui a l'Auditori de Barcelona aquesta celebració especial del Dia de la Música per a l'ESMUC. A banda de la commemoració d'avui, que també es viu amb concerts, no només avui, sinó durant el cap de setmana i en dies passats a molts llocs, concerts de cant coral, concerts d'instruments solistes o d'orquestra, m'agradaria que ens comentés una mica com estan actualment els estudis de música a Catalunya dintre de, doncs, de tot el que són les sensibilitats que s'estan estimulant per aconseguir que més nois i noies joves des de la infantesa fins i tot s'acostin a la música o intentin descobrir les seves qualitats. Com està ara tot? Podem ser optimistes?
Podem ser optimistes, però s'han de fer coses, perquè aquesta és una situació difícil. Hi ha una, per una banda, hi ha una cosa que una dada que és que és molt interessant, que és el fet que cada vegada hi ha més gent que estudia música, ja sigui a les escoles públiques o privades de música o sobretot en els conservatoris. Catalunya té un actiu molt important i, a més, té una tradició particular en tot el tema de les escoles de música. Després, en aquests moments, pel que fa als estudis superiors, és a dir, de la gent que s'hi volen dedicar professionalment, hi ha tres centres. Nosaltres som el centre públic, però a més hi ha el taller de músics, el conservatori del Liceu. Ara bé, l'afluència de públic en els concerts, i això és un tema que és una mica difícil. Cal dir, però, que no és només un fet, de Catalunya, és un fet que està passant en general a nivell europeu. És a dir, hi ha un cert tipus de música, evidentment no estem parlant d'altres manifestacions que, evidentment, tenen molt èxit, com ho estem veient aquests dies, doncs, amb el sonar o amb altres gèneres de música, però hi ha un tipus de música que costa que hi vagi la gent jove i jo crec que s'hauria de fer esforços i plantejaments originals, també, en aquest uh-huh. sentit.
Clar, perquè això ajuda molt a estimular la vocació per la música, no? Que un nen o una nena pugui gaudir d'un bon concert algun dia amb els seus pares o amb amics, quan ja som
sí,
més grans.
Sí, això més o menys succeeix. El que passa és que també ens agradaria que aquests nens s'habituessin a anar a escoltar un tipus de concert i això. I aquest és el pas que és el repte que estem més o menys preocupats, diguéssim, tota la gent que ens dediquem ara una mica al món de la música, no?
Recordem.
Nosaltres, per exemple, el concert d'avui, estem començant ja a fer unes accions amb un projecte de recerca que està fent l'ESMUC conjuntament amb la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Linz i una sala de concerts que és el Concertgebouw d'Amsterdam, una de les sales de concerts més importants del món, perquè a partir de les noves tecnologies, diguéssim, utilitzar les noves tecnologies com a eina per estimular la gent, doncs, a que vagin a sentir un format de concert, diguéssim, una mica més clàssic, uh-huh. Com podria ser el d'avui. I aleshores, bé, avui és avui comencem aquest projecte que es diu Projecte Fènix, uh-huh. i anem fent algunes petites accions a través de donar més informació, de suport tecnològic, amb coses amb tablets, etc.
Avui hem tingut la nostra particular celebració del Dia Internacional de la Música, conversant uns minuts amb Josep Borràs, director de l'Escola Superior de Música de Catalunya, l'ESMUC, l'únic centre oficial d'iniciativa pública que imparteix a Catalunya el títol superior de música dins la nova ordenació que regeix des de fa uns anys en els ensenyaments artístics i la seva inserció a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Bé, qui vulgui conèixer els estudis que ofereix l'ESMUC pot consultar a la web, naturalment, esmuc.cat, amb www.esmuc.cat, i també, doncs, els altres centres, Conservatori del Liceu o altres centres que també donen informació sobre com són aquests estudis. el món de la música, certament, senyor Borràs, per acabar, és molt ampli, per tant, els qui ens escolten i pensin que els agrada un instrument o un altre, o un estil de música o un altre, aquí entra tot, no? La música clàssica, la música moderna, la cançó,
sí.
El cant coral, també.
Totes les expressions, no només a l'escola, parlant en general, però vull dir, per exemple, la nostra escola és una mostra de tot això que vostè diu, perquè tenim totes les especialitats instrumentals, és a dir, des de música moderna, música antiga, música tradicional, música clàssica, però a part d'això també hi ha una sèrie d'estudis musicals o estudis vinculats a la professió musical, que a vegades doncs, també passen per la pedagogia, la musicologia, la sonologia, etc.
Podem destacar com a aspecte positiu que en els últims anys han sortit bons músics a Catalunya, esperem que segueixin sortint-ne, i quants més millor, oi?
I tant.
I que es quedin aquí, si pot ser, els màxims, que no se'n vagin.
Sí, això és un altre punt també interessant.
Moltíssimes gràcies, senyor Josep Borràs. No sé si volia afegir una última cosa abans d'acabar.
No, res, només animar la gent, sobretot que vinguin avui al concert, perquè és un concert gratuït i tindran l'oportunitat de veure un programa realment excepcional.
A la Sala Gran, la Sala 1 Pau Casals de l'Auditori de Barcelona, a les 7 de la tarda aquest concert que organitza l'SMUC. Novament gràcies, senyor Josep Borràs, director de l'Escola Superior de Música de Catalunya. Bon Dia Internacional de la Música i des d'aquí doncs, també tot el nostre modest suport, tenint en compte que també Radio Estel, com vostè sap, ofereix moltes hores de música i intentem contribuir-hi també.
Sí. Moltíssimes gràcies.
A vostè, molt bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.
Un quart de 10, una pausa i de seguida parlem sobre Antoni Gaudí amb el seu biògraf i enginyer Josep Maria Tarragona.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 11:45 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars, les notícies i tota l'actualitat de l'Església amb Ràdio Vaticana edició en castellà. Recorda-ho, segueix-la de dilluns a divendres a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
El Club Més Amics et proposa un 2013 ple de destinacions màgiques. Etiòpia, el Líban, Irlanda, Xipre, la Índia cristiana, Eslovènia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia i els pelegrinatges a Terra Santa i Jordània. Demanen més informació al 93 409 27 70. Al Club Més Amics, volem amics com tu. Apunta-t'hi.
Només demà dissabte al Corte Inglés pots aconseguir descomptes de fins al 40%.
En marques de moda per dona i jove ella i en una selecció de bijuteria, ulleres de sol, polars i pareos fins al 40% de descompte.
I en camises, polos i pantalons per noi també fins al 40% de descompte.
Només demà, ofertes úniques especialment seleccionades per tu. Estiu fantàstic al Corte Inglés.
Ofertes vàlides també per centres amb obertura el diumenge 23.
L'altra cara del dia.
Fa poc més de 10 dies, el 10 de juny concretament, es complia el 87è aniversari de la mort d'Antoni Gaudí. Avui volem recordar en l'altra cara del dia el nostre estimat arquitecte, que està, a més, com segurament molts de vosaltres sabeu, en procés de beatificació. Antoni Gaudí va fer una gran aportació a l'arquitectura modernista catalana i també a la fe en la seva dimensió pública a través dels seus pensaments i del seu amor a la natura, veient-hi Déu en tot moment. Antoni Gaudí, recordem-ho, va consagrar-se els últims anys de la seva vida a la Sagrada Família, donant un exemple també d'allò que el Papa Francesc qualifica de viure entre els pobres, de formar part d'una església pobra i que es fa pobre entre els pobres. Avui comentarem com està el procés de beatificació d'Antoni Gaudí, que l'any 2002 va passar a mans de la Congregació per a les Causes dels Sants de Roma i sobre la qual s'estan estudiant alguns possibles miracles i, sobretot, s'està acabant d'elaborar l'anomenada positio, que és el text que donarà forma a la futura beatificació. Sobre Antoni Gaudí comentem diversos aspectes avui amb el seu biògraf Josep Maria Tarragona. passen 3 minuts d'un quart de 10. Ens acompanya en directe a l'estudi de Ràdio Estel Josep Maria Tarragona, que també és enginyer i periodista. Senyor Tarragona, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com estem?
Bé.
Si vostè se'n recorda, l'última vegada que parlàvem amb vostè era el dia de la renúncia de Benet XVI, em sembla,
sí,
no?
Sí, exactament.
Que va venir aquí a compartir l'actualitat aquell vespre de dijous. Sí. On una de les coses que vostè ens va dir és que esperava que el nou papa pogués plantejar-se, ens deia vostè, la declaració del dogma de l'Assumpció de Sant Josep, una qüestió que va molt lligada al naixement de la Sagrada Família de Gaudí.
Sí, sí, exactament. Vull dir, bueno, era una carta als Reis periodística, no?
I molt personal, que molt personal. Ja sabem que això... Però... La gent pot demanar coses, no?
Exactament. De moment, clar, els 100 dies, no?, que porta...
Sí, avui es compleixen 100 dies, per això li volia recordar aquell moment. Ara han passat ja 100 dies del papa Francesc.
Exacte, i de moment no es pot ser més que molt optimista, no?, en general, sobre tot el que ha fet i de com serà el seu pontificat. Ara, esclar, això ja era un desig personal, no?
Sí.
Quan a tancar, o sigui, dos.
Naturalment.
Aquest, i que efectivament en aquest pontificat també s'esdevingui la beatificació d'Antoni Gaudí.
Recordem que el Temple de la Sagrada Família començava per iniciativa de l'Associació de Devots de Sant Josep, d'aquí una mica el vincle entre Sant Josep i Gaudí.
Exactament, és un vincle no buscat per l'arquitecte, perquè, clar, finalment Gaudí va entrar a la Sagrada Família com un arquitecte al qual se li encarrega una obra, no hi havia més, no? Però després que al llarg de la vida, pues, efectivament, Gaudí s'identifica amb la Sagrada Família i la Sagrada Família és una mostra de la pujada, de la creixença, de la devoció a Sant Josep i lateralment a la Sagrada Família, que passa al segle XIX, no? A partir de... Després que Santa Teresa de Jesús, abans, pues, ja ho hagués encetat, però no és fins al segle XIX que això comença a pujar moltíssim, no? I en aquest sentit, pues clar, faltaria un dogma dedicat a Sant Josep, que és que seria el de l'Assumpció, no?
És a dir, declarar que Sant Josep, com la Mare de Déu Maria, va pujar al cel en cos i ànima. Aquest misteri en el qual si creiem, si es declara que és dogma, doncs tots els catòlics hem de creure-hi.
Però ara vull dir...
Ara avui dia no ho és, evidentment.
No, però una cosa al meu favor, si tu hauràs informat als oients que el papa Francesc ha signat un decret per al qual Sant Josep és esmentat en totes les misses, en totes les pregàries eucarístiques de tots els... En qualsevol pregària eucarística serà de citat després de la Mare de Déu, no?
Efectivament, li agraïm que ens recordi això perquè havia passat una mica inadvertit i està molt bé recordar-ho. Però... A més, va celebrar la missa d'inici del Ministeri Patrí el dia de Sant Josep, aquest
exactament,
papa.
Exactament, o sigui que no sé si anem tan desencaminats. No,
per això.
Perquè si en 100 dies la primera, diguéssim, renovació litúrgica que s'ha fet fa referència precisament a Sant Josep, no? I a més d'una manera molt forta, no? Que és dir, sempre que cita la Mare de Déu una precària eucarística, s'ha de citar el seu espòs, que és Sant Josep. Pues, donem una mica més de passos teològics i mira, igual doncs, arribem.
Exacte, no se sap mai. Avui amb Josep Maria Tarragona, biògraf d'Antoni Gaudí, seguirem en els propers minuts parlant breument alguns altres aspectes sobre la figura de l'arquitecte. Senyor Tarragona, el 2002 es tancava el procés diocesà de beatificació a Barcelona i des d'aleshores, ja fa 11 anys, aquest procés és a Roma en mans de la Congregació per a les Causes dels Sants. Sí. Com està ara mateix aquest procés?
Pues està en aquest punt perquè, efectivament, s'està fent la posició, que és aquest document que recull, diguéssim, la vida i les virtuts i diguéssim, l'al·legat jurídic, la defensa jurídic de per què s'ha de beatificar Gaudí i les proves corresponents. I llavors, això és el que ha de ser votat pels experts i per als cardenals de la congregació i en el cas positiu, com esperem, pues, llavors s'ha d'elevar el papa perquè, si el papa vol, pues, signi el decret conegut com de virtuts heroiques, que, si se suma amb un miracle, faria possible la beatificació.
Hi ha moltes gràcies particulars que ja s'han comunicat, atribuïdes a la intercessió de Gaudí.
Això és continu i, a més, s'ha de dir que és una cosa molt internacional. O sigui, que si alguna cosa té aquest procés de beatificació és la internacionalitat o la devoció a Gaudí, no? O sigui, que no és, en absolut, és una cosa local, no? O una cosa d'aquí, sinó que jo crec que Gaudí té més de vots embarcats a Mèxic, no? que aquí. No?
Sí, sorprenent. Al Japó hi ha hagut conversions entre elles, la del mateix arquitecte Ezzuro Soto.
Sí, a Corea també. O sigui, Corea és un país molt, molt gaudinista. No? Uh-huh. I entre els catòlics d'aquests llocs, no? Pues la figura de Gaudí cridava molt l'atenció.
Senyor Josep Maria Tarragona, tot això de l'estudi dels miracles i del procés de beatificació que va unit al document aquest, en tot plegat, quina participació està tenint vostè? Vostè està escrivint coses, està...
Bueno, jo he fet la biografia, no? Perquè clar, tot es basa en una estructura biogràfica del que es tracta. A veure, no és de beatificar la Sagrada Família, que és un edifici, no?
Sinó la persona, evidentment.
Sinó una persona.
Una persona que té una vida suposadament exemplar, no?
Exactament.
S'ha de demostrar.
Exactament. Vull dir que diguéssim, seria un simplisme, no? Dir, beatifiquem a Gaudí perquè ha fet la Sagrada Família. Bueno, però això no, perquè... hi ha molta gent que ha fet grans treballs artístics per l'Església, no? I hauries de beatificar a Michelangelo o a Mozart, el que vulguis. Llavors, se'l beatifica perquè la seva vida és exemplarment cristiana.
No? La Sagrada Família seria un fruit més, un fruit exacte, molt important, exacte. Però
bueno, el que passa és l'escenari o la circumstància en la qual es desenvolupa aquesta vida cristiana, que és la vida d'un laic, que és un arquitecte. No? Llavors, el seu treball artístic, com a artista, bàsicament és aquest. No? Llavors, clar, es nota molt la Sagrada Família. Llavors, la biografia té aquesta importància capital, no? Perquè finalment el focus no es posa en l'obra, que és la Sagrada Família, sinó en la persona, en l'autor, no? que és el que s'ha de beatificar. Llavors, clar, sempre potser havíem tingut els estudis de Gaudí, doncs eren molt estudis sobre les seves obres, no? Focalitzats en les seves obres. I ara, doncs, això ha permès focalitzar-nos en la persona. Ja sabem el que és la Pedrera, el que és la Sagrada Família, i el que volem saber com era Gaudí, com era l'arquitecte que va fer això, el qual inclou per què ho feia així, com ho va fer, quines raons tenia, etc. El que passa que també que Gaudí és una persona que no escrigui gaire, no? i que tampoc es donava a conèixer gaire. No? O sigui, era una persona pública en aquest sentit, de que la seva intimitat fos pública. Amb la qual els estudis pues, han de ser molt, molt seriosos i molt rigorosos. No? Aquesta ha sigut la meva modesta aportació. Però...
Doncs esperem que pugui donar també fruits a aquesta aportació sí, i, evidentment, sí. El felicitem. També aprofitem per recomanar el llibre Antoni Gaudí, l'arquitecte, una biografia que ja fa uns anys que vostè va publicar.
Sí. Ara hem penjat una biografia però com a llibre electrònic.
Un e-book a internet es pot trobar.
Exactament, no? O sigui, perquè els temps donen aquesta possibilitat dels llibres electrònics, encara que és una cosa incipient el llibre electrònic, però jo crec que és molt còmode per l'autor i pels lectors. No?
Sí. Es pot trobar buscant biografia d'Antoni Gaudí, de Maria Tarragona, allà es troba a internet.
Sí, a internet té uns buscadors magnífics. No cal donar cap pista. Sí.
Doncs moltes gràcies per tot el que ens està dient un dia més Josep Maria Tarragona sobre Antoni Gaudí. Una qüestió per acabar, perquè podríem parlar hores de Gaudí, evidentment, però m'agradaria recordar la figura de Montserrat Rius, que és una religiosa que va morir amb 102 anys el 15 de desembre passat i és una de les últimes. S'havia dit que era l'última, vostè em sembla que ens ho vol matisar, això.
Sí, és la penúltima persona. Encara
queda una altra que havia conegut Antoni Gaudí.
Sí, però el que passa que la Montserrat Rius va conviure amb ell, no? Encara que ja era molt jove i Gaudí molt gran, i a més recull el testimoni de les altres religioses de les Carmelites de Sant Josep que van tenir cura primer del pare de Gaudí com a vetlladores de malalts, després de la seva neboda òrfena i després d'ell mateix, portaven pues, la neteja de la roba i la neteja de la casa del Parkway. No? El qual vol dir que aquestes religioses van estar en contacte amb la vida personal de Gaudí, amb la vida familiar, des del 1900 fins al 1926, o sigui, els 26 últims anys de la vida de Gaudí, visquent a les nits, a casa seva, vetllant el seu pare o vetllant a la seva neboda.
I vostè, senyor Tarragona, en un recent article publicat concretament el 4 de gener passat a La Vanguardia, deia Montserrat Rius estava convençuda de la santedat de Gaudí. Va declarar en el procés que el veia com Sant Francesc per la pobresa, ja que hem recordat avui el papa Francesc pels 100 dies, oi? Sí. El veia com Sant Francesc per la pobresa i com Sant Antoni per la pietat. No cridava l'atenció, era humil i senzill i no perdia el temps en els bars, deia ella.
Sí,
potser era un costum també de l'època, no?
Exacte,
i ara també passa.
Sí, també passa, però llavors les dones honestes, veritat, ja diuen, ai, que se m'ha anat al bar, no?
Era una manera de dir, s'ha anat a distreure's o a fer un parèntesi.
Exactament, sí.
Bé, senyor Josep Maria Tarragona, recomanem aquest article sobre Montserrat Rius i tot el que hi ha escrit sobre una persona que després de la seva mort ha deixat un llegat important, no? Que vostè també està estudiant i està valorant.
Sí, bueno, és que a part del Gaudí persona, també, clar, hi ha el Gaudí arquitecte, que és importantíssim en la història de l'art, no? És a dir, jo ara, per exemple, acabo de fer un estudi sobre la catedral de Chartres, que és un edifici gòtic importantíssim, i la Sagrada Família, i com Gaudí treu molta inspiració de la catedral de Chartres per traslladar-la a la seva obra, que és la Sagrada Família.
Molt contents d'haver tingut uns minuts avui amb Josep Maria Tarragona, que és enginyer industrial, periodista i biògraf d'Antoni Gaudí, autor de la biografia que s'inclou en la Posició, el document que ara valorarà, està valorant ja, de fet, la Congregació per a les Causes dels Sants. El que passa és que això a vegades valent, no li agradaria que anés més ràpid.
No es pot anar més ràpid.
En tot cas, animem els oients que tenen fe a encomanar-se, allò que diuen, l'important és Déu, però hi ha subalterns, també, no? Doncs encomanar-se a Antoni Gaudí com una persona que ens pot ajudar des del seu exemple de vida, i si hi ha algun miracle, doncs que es pugui reconèixer. Gràcies, senyor Josep Maria Tarragona. Fins un altre. Bon dia.
Bon dia, moltes gràcies.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Després de parlar d'Antoni Gaudí, quan falta un minut per 2:15, ara el comentari de l'actualitat que avui ens arriba de la mà del periodista i exdiputat Josep Maria Balcells. Senyor Balcells, bon dia.
Bon dia. Dimecres i dijous, mentre veia les imatges del riu Garona baixant desbocat per Busot i l'Es, recordava la bellesa d'aquests paisatges de l'Aran que havia visitat feia poques setmanes. La pluja, sumada al desglàs de la neu, ha malmès el territori i la vall i les carreteres i els ponts i les cases i els comerços i les lleres del riu. S'ha posat a prova, entre altres coses, un determinat model d'infraestructures viàries i d'urbanisme i la no previsió de fenòmens naturals que la ciència i l'estadística ens ensenyen abastament que poden ser previsibles. La culpa del desastre no és només la pluja, no és només la neu que es desglaça, és també el pols entre l'home i la natura, i és en aquesta pugna quan es confirma que no sempre és l'home qui guanya la batalla. He recordat les paraules del nostre Raimon. Al meu país la pluja no sap ploure. O plou poc o plou massa. Si plou poc és la sequera. Si plou massa és la catàstrofe. Qui portarà la pluja a l'escola? Qui li dirà com s'ha de ploure? Algú pot respondre que és l'home. És l'home qui ha de domesticar la pluja i el temps. Però jo hi afegeixo que l'home s'ha de deixar ensenyar també per la natura, perquè els dos han de conviure a les verdes i a les madures, a l'estiu i a l'hivern, a la vall o a la muntanya. La natura té les seves lleis i els seus cicles. L'home, que té el seny i la ciència com a atributs de la seva racionalitat, hauria de poder garantir que aquests, el seny i la ciència, no es doblegaran mai davant dels interessos o l'especulació irracional. I dos apunts més de l'actualitat política de la setmana. El primer, els sondejos pronostiquen una remoguda del mapa polític català. Esquerra, no desgastada per l'acció del govern, recull, gràcies al seu missatge nítidament independentista, el suport de l'electorat més rupturista. Convergència i Unió, malgrat el suport incondicional dels mitjans propis i afins, s'enfonsa sense pal·liatius. Artur Mas, que fa només mig any es presentava com el conductor cap a la terra promesa, és rebaixat al quart lloc entre els líders catalans. És el CEO qui ho certifica. És una foto fixa, és cert, però el temps pot encara introduir més sorpreses perquè no totes les cartes són encara damunt la taula. Segon apunt. El president Artur Mas s'ha vingut a compareixer al Parlament per donar explicacions sobre l'informe de la Fiscalia que vincula Convergència Democràtica amb el cas Palau com a destinatari de comissions per obra pública contractada Ferrovial. Mas ha dit que l'informe de la Fiscalia no és paraula de Déu. La seva ho serà. Es limitarà a dir només que els encarregats de les finances de Convergència li asseguren que tot es va fer correctament i ell només ho creu? S'ho creu o ho sap? És que el senyor Artur Mas no tenia informació del que passava quan era conseller en cap. Ell diu que la Fiscalia no és paraula de Déu. O és el que declaren els imputats? És que s'ha vist mai que els implicats reconeguin abans del judici la seva culpabilitat? El cas Palau va lent, escandalosament lent, però la justícia va fent el seu camí. Dels resultats d'aquesta trama, Artur Mas no se'n podrà rentar les mans. En sortirà reforçat si tot acaba en no res, o haurà de dimitir si acaba amb imputació o condemna. Bon dia.
Ràdio Estel. Tenim un programa per tots aquells que no poden dormir de nit, que treballen o que no tenen son. De matinada, actualitat, consells de salut i exercici, oci i caps de setmana, cinema, llar... Connecta també a dematinada.es o busca'ns al Facebook i al Twitter. Cada dissabte passada la mitjanit, de matinada, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Esther Nosàs, que tampoc pot dormir. Repetició del programa els dilluns a la una de la matinada. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Søren Kierkegaard, un cristià per al segle XXI. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Avui és el dia més llarg de l'any. Aprofita-ho i emporta't a Hipercor el bidó de 5 litres d'oli d'oliva verge Almazara per només 2,65 euros al litre.
O el pernil ibèric de gla de Salamanca d'on Saturnino a 119 euros la peça.
Només avui, de sol a sol, a Hipercor.
Preu i part millor.
També a Hipercor.es.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Passen 3 minuts i mig de 2:15, comencem la secció de cinema i televisió, minuts que compartim amb tots vosaltres, amics oients, gràcies a la col·laboració de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, el TAC. És amb nosaltres a l'estudi de Ràdio Estel, la Montse Bros. Montse, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Parlem de les estrenes cinematogràfiques avui, que és el dia també avui, és moltes coses, el Dia Internacional de la Música, el dia dels 100 anys del Papa Francesc i el dia que s'acaba el curs escolar, també.
Exacte, i això es nota a la cartellera perquè tenim superproduccions molt familiars i que segurament aconseguiran un bon taquillatge.
A més, primer dia de l'estiu, també. Aquest 21 de juny sembla històric.
Sí, però un estiu una mica estrany. Jo estic molt constipada perquè hi ha moments que tinc fred, moments que tinc calor...
Sí. No sabem en quina estació hem entrat. Però avui a les 7:04, hem entrat a l'estiu. Per tant, estiu amb cinema.
Exacte.
Parlem de la primera pel·lícula de la cartellera que presentem, Monstruos University. Què passa en aquest nou, en aquesta nova entrega dels monstres de Pixar?
Doncs mira, tenim el Mike Wazowski, que és un dels personatges que sortia ja a l'altre lliurament, va visitar amb el col·legi la fàbrica de monstres S.A. i sempre ha somiat treballar allí i convertir-se en un gran monstre. Aquest moment està a punt de succeir, ja que ha ingressat a la Monsters University i s'ha matriculat al prestigiós programa d'Esglais. Però el camí no serà fàcil. Escoltem el fragment.
Monstruos University, ¿alguien se baja aquí?
Wazowski, habitación 319, tu compañero también estudia sustos.
¡Achí, ven aquí!
Es una pasada. James P. Sullivan.
Mike Wazowski, ahora que nos hemos presentado. ¿Crees que no doy miedo?
No eres nadie comparado conmigo.
Tienes la mano más grande que mi cara. ¡Alucinante!
Chad, cálmate.
Monstruos University, aquest peculiar títol, és una pel·lícula que està a l'altura de la primera, Monstruos S.A. Sempre es diu que les segones parts deixen de vegades molt que desitjar, que no són bones.
Doncs sí, però t'he de dir que és increïble la capacitat que té Pixar, aquesta productora de Disney, per produir un nou film sense disminuir de cap manera la seva qualitat, sense deixar d'entretenir i sorprendre amb uns personatges que ja coneixem. El seu equip de realitzadors han tornat a signar un treball que podríem dir que frega a la perfecció. Una mica això també passava amb Toy Story, no? Que els següents lliuraments podríem dir que inclús superaven a la primera.
En qualsevol cas, Monstruos University és el que ara es diu una prequela, no pas una segona part.
Doncs sí, perquè ens explica com es van conèixer els personatges del Monstruos S.A. i com van arribar a ser grans amics dos dels més coneguts personatges de Pixar, en Mike i en Sully. Recordem que Monstruos S.A. va néixer al 2001, és a dir, que fa més de 10 anys que vam tenir aquesta primera entrega de la saga.
La història aconsegueix interessar, com sempre, petits i adults?
Sí, això també és un punt a favor d'aquest tipus de pel·lícules perquè els pares acompanyen els nens i els dos disfruten amb la pel·lícula. Els primers gaudiran, és a dir, els nens, amb el colorí, les carreres, la varietat de monstres, els esglais i els crits dels nens, i els adults descobriran els milers de detalls que té aquesta pel·lícula.
de la nissaga Monstruos S.A. sempre es pot extreure, oi, Montse, algun aspecte positiu i també educatiu pels espectadors més menuts.
Sí, per això recomanem aquest tipus de pel·lícules. Especialment podem veure la força i la humanitat dels seus personatges. Com passava ja la primera pel·lícula, Monstruos University, és un canal amistat. En Mike, un dels personatges, és un exemple d'esforç, d'ambició de la bona, de servei als altres, de companyerisme i, finalment, també de saber acceptar la realitat, encara que no sigui el que un pues, ha somiat, no? I en Sully, l'altre personatge, és capaç de demanar perdó, de superar el seu orgull, treballar en equip, reconèixer quan no ha fet les coses honestament, i en general tota la pel·lícula ens ensenya, per mitjà dels espectaculars membres de la germanor dels friquis marginats, això dels que vegin la pel·lícula ja ho entendran, que tota persona és no només digna del respecte, sinó que té les virtuts suficients per contribuir a la felicitat dels altres. És a dir, que Monstruos University sempre és molt bona, una gran oportunitat per anar al cinema amb tota la família i disfrutar a la vegada doncs, que es transmet uns valors positius.
Deixa'm que et digui que el meu fill i filla grans, que ara tenen 14 i 12 anys, els encantava. I jo vaig conèixer Monstruos S.A. per ells. Suposo que molts pares de la meva generació els passarà el mateix.
Ara els que van veure els Monstruos S.A. doncs ja comencen, són adolescents, ara toca doncs, als germans petits.
Ja ens diu el Toni Huguet que no sóc l'únic jo, que hi ha molts pares amb fills que ara tenen aquestes edats adolescents que els hi havia agradat Monstruos S.A. Bé, passem a la segona estrena cinematogràfica de la pel·lícula. Fem només un incís per rectificar. Abans he dit 100 anys del Papa Francesc. Són 100 dies, evidentment. Disculpin els oients, perquè un no papa... Si està 100 anys a la Seu de Pere, és un...
Realment, és un miracle, no?
Sí, sí, sí. Doncs els 100 dies del Papa Francesc. Doncs en aquest primer dia de l'estiu també recomanem la pel·lícula El Hombre de Acero. Torna Superman, amb aquest títol, El Hombre de Acero, i amb reconeguts actors. Recordem que l'últim film d'aquest superheroi va ser ara fa 7 anys, el 2006.
Doncs sí, Superman Returns era el títol de l'última entrega, era de Bryan Singer, i no va convèncer ni a la crítica ni tampoc va tindre la recaptació que s'esperava. En aquest nou lliurament, el realitzador Zack Snyder, que és el realitzador de 300 i Watchmen, és qui s'encarrega de dirigir la pel·lícula, i a més, L'Hombre de Acero compta, que això és molt interessant, amb el productor Christopher Nolan i director i guionista de Batman, El Caballero Oscuro.
El mundo es demasiado grande, mamá.
Pues haz que sea pequeño. Concéntrate en mi voz. Imagina que es una isla en medio del mar. ¿La ves?
La veo.
Mi hijo iba en el autobús. Vio lo que hizo Clark.
El Hombre de Acero és una pel·lícula que comença on acaba Superman Returns, doncs?
Doncs no, trenca per complet amb totes les pel·lícules anteriors d'aquest superheroi i podríem dir que té molta sintonia amb El Caballero Oscuro, que és la pel·lícula de Batman que va dirigir Christopher Nolan, perquè, com ja he dit, Christopher Nolan és un dels productors d'aquest nou film. Tot i així, la trama sí que conserva elements que ja hem vist, en certa manera, a les altres pel·lícules de Superman.
I què passa en aquesta ocasió?
Doncs, aconsellat pel seu pare adoptiu a la Terra, en Clark Kent ha decidit mantenir els seus poders en secret, encara que quan té ocasió no pot evitar salvar vides al mateix temps que recorre el món a la recerca dels seus orígens. Però l'arribada de l'astronau alienígena del general Thor, al comandament d'un grup de sinistres supervivents del planeta Krypton, del que també procedeix en Kent, bueno, tots ho sabem això, posarà el nostre protagonista en un dilema ètic, no? Perquè el capità Thor aquest exigeix a la gent de la Terra que li lliurin el superhome, és a dir, el Superman, que habita en secret entre ells, que és el fill del seu antic enemic, o en cas contrari, destruirà la Terra.
Així el tema moral és present en aquesta pel·lícula, L'Hombre de Acero.
Doncs sí, reflexiona sobre temes com la moralitat i el sacrifici i és una interessant història sobre la capacitat de l'ésser humà per aconseguir grans reptes i superar les seves limitacions si se segueixen els models adequats.
Comentaves abans, Montse, que es pot establir un cert paral·lelisme amb qüestions religioses. Això com ho
sí,
podem explicar?
Sí, és curiós, no? Perquè en aquesta versió de Superman assoleixen importància, a diferència de les altres pel·lícules, molts paral·lelismes amb l'Evangeli, no? Que en certa manera estan presents, cosa que al còmic original estan creats per Jerry Siegel i Joe Shuster, que són jueus, però també al còmic podíem veure aquests paral·lelismes religiosos cristians. Per què ho dic, això? Doncs primer, el protagonista ha estat enviat a la Terra pel seu pare celestial, vale? Amb l'objectiu de que serveixi, que els seus actes serveixin de model pels humans. A més, aquest està com retirat de la vida pública, podríem dir, fins als 33 anys, que és quan ja deixa d'estar ocult i mostra que és Superman. I també realitza doncs, petits miracles abans de sortir a la llum pública, podríem dir, no? Igual que Jesucrist. Aquest caràcter espiritual religiós del relat es subratlla encara més quan es planteja oferir la seva vida per salvar la humanitat i recorre a un sacerdot cristià que li ofereix un intel·ligent consell. És a dir, que es pot fer una lectura messiànica en aquesta pel·lícula.
I queda clar que la inspiració en Jesucrist, a més no és la primera vegada que això passa en el cinema,
no,
i en
no,
el cinema nord-americà.
Exacte, i a les altres pel·lícules una mica també es veia això, però aquí és molt més obvi.
Bé, i anem a la tercera estrena cinematogràfica que avui presentem, després de Monstruos University i de El Hombre de Acero. Parlem de Hannah Arendt, que és la història d'una filòsofa jueva alemanya. Hem de dir que aquesta pel·lícula es va presentar dimarts en un acte públic que es va fer a la Facultat de Comunicació Blanquerna i del qual també hem parlat des de Ràdio Estel en alguns moments. Però explica'ns, Montse, aquesta història.
Doncs sí, la Hannah Arendt és una deixeble de Heidegger que va treballar com a periodista en el judici d'Adolf Eichmann, que és el nazi que va organitzar el genocidi del poble jueu durant la Segona Guerra Mundial. Hannah Arendt és una mostra del dinamisme del cinema alemany, que és crítica amb la seva història, perquè és una pel·lícula alemanya i, no?, i critica una mica el nazisme,
sí.
I també és sincer amb els seus personatges i té un alt nivell intel·lectual. Realment, els que no vulguin grans produccions, recomanem aquesta pel·lícula Hannah Arendt, que té moltíssim contingut i que fa pensar molt.
Efectivament, fa pensar, per exemple, en el mal banal, no? En aquest mal que de vegades no veiem tant, que no és dels extrems, no? El bé i el mal a vegades
Exacte.
Veiem. El genocidi és un mal molt gran, molt evident, però entre aquest mal i el bé, doncs hi ha també aquell mal
Efectivament.
De la banalitat. Doncs també s'estrenen avui, a part d'Hannah Arendt, Mi encuentro con Marilú, Después de Mayo, Lawrence Always i La lapidación de Saint-Étienne. Algunes de les estrenes, com sempre, no totes, però avui més interessant, més nivell, oi?
Avui més nivell, perquè tenim el punt intel·lectual amb Hannah Arendt i les superproduccions, que a més, doncs, de qualitat i que també fan pensar als més petits, com El Hombre de Acero i Monstruos University.
Doncs avui, ara que s'acaba el curs escolar, promovem més que mai el cinema en família. I parlem de televisió ràpidament per acabar, Montse, queixes de l'audiència a Ràdio Televisió Espanyola. Per què?
Doncs sí, entre gener i març de 2013, Televisió Espanyola va rebre 42 queixes, més que en l'anterior trimestre, que van ser 29, i les queixes han estat per promocions de pel·lícules que es veurien a la Televisió Espanyola amb alguns continguts de caràcter sexual durant a l'horari protegit, més que també queixes en el telediari en el que doncs, van fer un reportatge sobre la matança de Texas i llavors es veia una motosserra tal, i llavors deien, es van queixar que era violent. I també una altra crítica que ha rebut Televisió Espanyola és per l'emissió de pel·lícules infantils o familiars, com va ser el cas de la Niñera Màgica, en hores en què els nens haurien d'estar dormint, com és a les 10:30 de la nit.
Aquesta setmana hem tingut, malauradament, la notícia de les riuades i els aiguats a la Vall d'Aran i a les comarques pirinenques catalanes. Això ha tingut una gran dimensió televisiva. Hi ha hagut un gran interès en les audiències dels informatius i dels especials, especialment a Televisió de Catalunya, per aquesta riuada.
Exacte. Per exemple, el dimarts, la quota d'audiència dels matins va arribar al 17,1%. El Telenotícies Vespre va arribar a una mitjana de 23,5% i el Telenotícies Migdia 30,9%. És a dir, que són unes dades des del punt de vista d'audiència, molt bones. Va haver molt bona cobertura i la gent doncs, vol seguir aquest tipus d'esdeveniments, no? Que sempre coneixem algú en el que està afectat i és una cosa propera. I realment aquí també hi ha el servei públic de TV3 que bueno, doncs, és molt bo perquè tota la societat catalana estigui ben comunicada.
Doncs en aquest cas, tot el nostre reconeixement a aquest servei públic i també a la gent que mira aquest servei públic i que el consumeix perquè al cap i a la fi doncs, ho fan no pas per tafaneria, sinó per solidaritat amb molta gent que pateix i una situació que ens pot passar a qualsevol de nosaltres. Mm. Gràcies, Montse. Fins la setmana vinent. Bona setmana.
Bona setmana. Bon Sant Joan.
Ràdio Estel. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Catalunya sense barreres. Una estona de ràdio càlida i propera a la realitat social del país. Coneix les persones amb discapacitat, aprèn dels grans, escolta els col·lectius amb risc d'exclusió. Catalunya sense barreres, el programa de política social del Fons Social Europeu i la Fundació OMCE. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la direcció d'Anna Hernández. Repetició del programa els dissabtes a la mitjanit. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Només demà dissabte pots aconseguir grans descomptes al Corte Inglés.
30% de descompte en polos, pantalons, camises i roba interior en totes les marques per home.
20% en tots els mobles de terrassa i jardí, excepte ofertes especials.
Només demà, ofertes úniques especialment seleccionades per tu. Estiu fantàstic al Corte Inglés.
Ofertes vàlides també per centres amb obertura el diumenge 23.
Esteu escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
Passen 3 minuts de 3 quarts de 10. La recta final del primer cafè de Ràdio Estel els divendres és per als viatges i pelegrinatges, sempre molt atractius, del Club Més Amics. Abans, un breu incís per dir-vos que avui regalem el llibre Un extraño en casa, comunicación con el adolescente, de Victòria Cardona, educadora i col·laboradora d'aquesta casa de Ràdio Estel. Si voleu aquest llibre editat per Viceversa Retos, podeu trucar-nos ara al 93-409-2772, 93-409-2772 i entreu en els sorteig que farem al final del programa. Un extraño en casa, llibre de Victòria Cardona. I ara saludem Núria Ortín, directora del Club Més Amics. Bon dia, Núria.
Molt bon dia i bon estiu a tots.
Gràcies. Ja, acaba de començar l'estiu,
ja estem,
Fa 2 hores i mitja. I Mònica Pedrol, directora de Root Travel. Bon dia.
Bon dia a tothom. Em sembla que necessito aquest llibre,
Vaig a que estaven comentant, que em sembla que em tocarà.
Vaig a la llibreria i m'ho compro.
Doncs escolta'm.
Hijo mío, cariño, es un mensaje para ti de mamá desde la radio. Un extraño en casa.
Tens un fill de 16 anys,
Tinc
no?
un fill de 16 anys. Molt bon nen, però necessito el llibre. Està clar.
Abans que parlàvem de Monstruos S.A., potser també li agradava el teu fill de petit.
Aquesta... Sí, el problema és que té 16 anys i també la vol anar a veure aquesta tarda.
Vaja.
Veus? Necessito el llibre.
Doncs
necessito
Déu
el llibre Déu perquè, ràpidament, viatjo massa, està clar.
Em sembla que a tu, Núria, encara no et toca, però aviat arribarà.
Gairebé 12 i ara comencen, no? Allò,
comencen
a immersir-se.
De vegades hi ha una
preadolescència. Sort que aneu davant, jo com ho nota de darrere.
Hi ha una preadolescència de vegades de 5 anys i de 6, també, però bé, és una altra cosa.
Sí, tenim que organitzar el Club Més Amics, Núria, tens que organitzar un viatge especial per pares amb fills.
També, o adolescents directament.
O adolescents, per entrar allà directament.
O perquè no un viatge per adolescents, potser.
També.
Sí.
Tot es pot fer.
Aniries tu, no, Ignasi, amb tots?
Sí.
Aquí ja no tindries més remei que viatjar tu, Ignasi. Núria, ja tenim que fer perquè Ignasi viatja.
Bé, a veure, anem a donar alguns avisos per començar. Primer, que el viatge a Grècia té noves dates, no?
Bueno, canvia de data, bàsicament era del 5 al 14, però l'hem mogut del 2 al 11 de setembre.
Sí, a petició dels nostres viatgers.
Per tant, una miqueta abans, comença...
Bé, Ignasi, al revés, era agost, ara setembre.
Perdó, es retarda. És que havia entès que era el 5 de setembre...
Més que ara que ho havien demanat, llavors, com que l'agost també hi ha un Terra Santa, doncs, bàsicament perquè la gent els hi anava millor setembre. És el que parlem, no?, dels avis que han de cuidar els nens, i llavors potser el setembre fan més una altra...
I sortim al setembre.
Sí, del 2. Sí, sí, del 2 a l'11.
Tenim places, el grup sortirà segur. És un grup de moment petit, ho dic perquè hi ha molts viatgers del Club Més Amics que a vegades s'espanten. Escolta, no anireu 40, 50? No. Aquí sortiran a prop de 20 persones, molt recomanable. Amb mossèn Mas, que va parlar un dia amb nosaltres, si us en recordeu, que va entrar al nostre programa.
Sí, se segueix una mica el segon viatge de Sant Pau, no?, i tota la cultura...
És pelegrinatge, no és viatge cultural, també ho és, però és pelegrinatge perquè va mossèn Mas com director director espiritual de, del pelegrinatge.
Doncs tota la cultura hel·lenística dels temps de Pau, la Grècia que ara perviu, però que també té unes arrels culturals i religioses
feta,
molt importants.
Feta molt, molt, molt a fons per un expert paulí.
Doncs del 5 al 14 de... Perdó, del 2 a l'11 de setembre.
Ah, això mateix. Sí. Del 2 a l'11 de setembre. Ja l'hem canviat al Catalunya Cristiana i per Ràdio Ester, perquè això és nou, però bàsicament que la gent no se'ns despisti.
Doncs si voleu anar a Grècia...
Mira que bé, ara em va millor el setembre, doncs
exacte,
ja poden trucar.
Si a l'agost no podíeu i al setembre sí, doncs ja sabeu que teniu. Del 2 a l'11 de setembre i podeu trucar, com en tots els viatges, al 93 409 2770 o entrant al web www.clubmes.cat.
Ah,
bé, parlem de Terra Santa,
parlem
també?
De Terra Santa, parlem de Terra Santa, que bueno, ja s'apropa, 14 d'agost, tenim ja la sortida. Convidem, naturalment, a tots els que estan amb dubtes, no? Perquè aquest any, no, Núria, ho notem, que
sí.
Els amics del Club Més Amics, també és una cosa en general,
la gent
s'apunta molt al final, no? La gent té més incertidumbre, sí. I això fa que els viatges a vegades puguem retardar una mica, donar la bona nova, no? De que està confirmada la sortida. Aquest Terra Santa estem intentant confirmar-la, jo crec que sí, però bueno, fem aquesta crida, no? A tots els que els pugui interessar, que no esperin més i que s'apuntin ja a Terra Santa del 14 al 21 d'agost.
Sí, sí, exacte.
És un bon moment. Tenim a sobre.
Aquest cada setmana llarg és un moment per pensar-ho, potser, no?
Exactament, perquè ja tenim l'estiu i tal. I tenim una molt bona notícia,
Sí, aquesta sí que és bona, perquè era un viatge que ens feia molta il·lusió. I el guia estava molt emocionat, i ha vingut dues vegades.
És Sud-Àfrica.
El viatge a Sud-Àfrica surt de meravella.
Surt seguríssim, sortida confirmada, tenim ja més de 10 persones. A més, confirmem el preu que era per mínim 15. Sí, estem fent un esforç des de Club Més Amics, des de Route Travel, per confirmar aquesta sortida. I, bueno, si arribem a 15, magnífic. Però, si no, surten segur a Sud-Àfrica.
Del 19 al 30 de setembre.
19 al 30 de setembre, acompanyats per el Jaume Saladrigues, que ha estat ja dues vegades amb nosaltres.
Sí.
Recordem els oients, que és aquest senyor català de mare sud-africana, expert totalment amb el país. I sobretot les religioses de Nazareth House, que estan molt contentes, perquè estaven pendents de si arribava el grup o no, per fer una activitat o una altra. No?
Jo et confesso que he après molt les dues vegades que ha vingut el Jaume Saladrigues, perquè...
Ho sent.
D'aquesta Sud-Àfrica que té com dos batecs, no? El batec de la cultura africana tradicional i el batec, doncs, dels molts europeus anglosaxons que van allà i que
sobretot,
conviuen. I que
per el que continua molta gent preguntant, no? Sobretot el tema de les vacunes, La gent està preocupada. I nosaltres li diem la veritat. Mirin, no fa falta vacunar-se per res. O sigui, no és que ho diguem nosaltres.
No cal.
És la recomanació de Sanitat, de la Generalitat, del Ministeri de Sanitat d'Espanya. No cal vacunes. I a més, el safari, perquè home, un viatge a Sud-Àfrica sense safari seria un viatge molt incomplet.
Una mica coix, sí.
El safari, a ti t'agradaria, Núria.
Sí, jo estic pensant que l'any que ve potser me'n vaig a Sud-Àfrica.
Al Parc Nacional de Pilansberg, que això és mèrit del Jaume, perquè sincerament jo no ho coneixia, i ell va dir, anirem a Pilansberg. I jo li vaig dir, home, Jaume, i no seria millor Kruger, no? I diu, no. Kruger, primer, és massa turístic, i Pilansberg és molt més autèntic, i sobretot és l'únic parc nacional a Sud-Àfrica que està totalment lliure de malària. Per tant, ja no fa falta fer aquesta profilaxis que a vegades, aquestes pastilletes, que són una mica incòmodes.
Sí.
Anem a un lloc lliure totalment de malària.
Per
o sigui
tant,
que
fantàstic.
Més còmode, impossible.
La gran notícia que donem avui, que el viatge a Sud-Àfrica surt del 18 al 30 de setembre, encara hi ha algunes places.
Home,
per tant,
totes. Ja, tenim que ser sincers. Nosaltres aquí mentides no diem.
Tenim el mínim.
Tenim
el mínim.
Moltes places. Sí, és veritat. O sigui, hem aconseguit garantir la sortida.
Jo era massa prudent, Algunes places, moltes places.
Tenim la veritat.
Les que vulgueu.
Tenim moltes places, les que vulgueu, però no, parlant en sèrio, el grup està ara en unes 10 persones, per això puguem garantir, si arribem a 15 seria meravellós. La previsió és no arribar a més de 15. Per sempre, doncs, és un viatge per fer poqueta gent, en fi.
Doncs molt bé, del 19 al 30 de setembre, si voleu més informació o apuntar-vos, us ho penseu en aquest pont de Sant Joan, aquesta revetlla, i ens truqueu al 93... Exacte, dimarts, per exemple.
Un coca i una copeta de cava.
Al 93 409 2770, tornem a recordar el telèfon per informació sobre tots els viatges i pelegrinatges del Club Més Amics. 93 409 2770, la Núria Ortín, els matins.
Si no, al cap de setmana, cliquen a la web i allà, a tots els viatges, o sigui, poden clicar i surt tot el programa detallat de tots els dies que es fa, on es dorm, on es menja,
menjar, bueno, tot.
Celebracions, visites.
És el programa molt detallat, molt complet. Llavors, aquest cap de setmana que se'l mirin, hi ha els preus. O sigui
clubmes.cat, www.clubmes.cat.
Allà tenen tota la informació.
També recordem que tenim un viatge a Vietnam.
Un viatge
programat
a Vietnam, que vàrem parlar una miqueta la setmana passada. Estem pensant dedicar un programa complet a Vietnam, que val la pena, però recordar del 5 al 15 de novembre. I també recordar, perquè estan començant ja les inscripcions a posar-se ja bastant animades, Armènia, País de Fe, que és un destí que ja varen fer en Club Més Amics, amb un èxit realment molt important, i aquest any ho repetim, del 23 de setembre al 3 d'octubre, que és l'època ideal per anar a Armènia, per clima, per les celebracions que ja veurem, i moltes més coses que anirem.
Doncs ja vindrà la Bàrbara Virgil a explicar-nos coses.
La Bàrbara Virgil tornava ahir d'Etiòpia, que varen fer un grupet privat de 10 persones, que es varen demanar que els acompanyéssim, i bueno, bé, pletòrica, eufòrica.
Cada vegada que va a Etiòpia...
Jo, si és d'Etiòpia, bueno, Bàrbara ja està pletòrica, preparant el TICCAT per Club Més Amics, al gener.
Gràcies, Mònica Pedrol i Núria
Ortiz. Bona setmana a tothom.
Bona revetlla, Sant Joan.
Igualment, per tots els nostres oients.
Bona setmana. Adéu.
Ràdio Estel. Un tomb pel món exterior per entendre'l millor. Arsènic per compassió. Un programa produït per Ràdio Principat que pretén oferir una espurna de coneixement i saber el perquè de les nostres accions. Arsènic per compassió. Els diumenges a les 10 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Reflexions sobre la nova evangelització. Així es titula el simposi que el Seminari del Poble de Déu organitza al Casal Sant Martí de Campelles de l'1 al 3 de juliol. Un tema important i ben actual d'Església que suscita la recerca amb nou ardor de nous camins i nous mètodes per tal de fer arribar amb més frescor i vigoria el missatge de l'Evangeli a la gent d'avui. Per més informació, truqueu al 692 603 180 o bé escriviu-nos a csm@spdd.org. El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
La guanyadora del llibre que hem sortejat avui, Un extraño en casa, de Victòria Cardona, és Maria Vendrell, de Barcelona. Moltes felicitats per aquest llibre, per al qual ens ha trucat molta gent. Avui volem felicitar també el cardenal arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, que és el seu sant. Moltes felicitats, senyor cardenal. I també moltes felicitats a tots els Lluïsos i les Lluïses per aquest Sant Lluís Gonzaga d'avui. Nosaltres ens acomiadem també recordant que el Papa Francesc compleix 100 dies a la Seu de Pere. Esperem que sigui un pontificat molt fructífer. Hem estat amb vosaltres des de les 8, el Toni Huguet, el Ferran Capdevila, el David García, el Gerard Campos, el Gerard Carrió, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Bona revetlla de Sant Joan, tornem dimarts a les 8. Adéu-siau.
Ràdio Estel.